GDT. Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot, és solució d'emergència, solució de no emergència.
Tot o gairebé tot. Avui no ha estat suficient el gol de Messi per empatar el partit com a mínim. Avui amb la Ruth Vilà. Bona nit, Ruth.
Bona nit, tot i que si fa aquell gol hauria estat el gol potser de temporada, que hi xuta amb l'exterior que se'n va la creueta.
Sí, que ha anat al pal abans de marcar el que finalment ha significat el gol de l'empat. Bé, com podeu escoltar de fons, la inconfusible cançó We Are The Champions, la cançó de Queen, que sempre en els esdeveniments esportius sona per felicitar l'equip campió, en aquest cas el València, que s'està fent la fotografia oficial en aquest escenari muntat per l'ocasió al mig de la gespa del Benito Villamarín, mentre s'apaguen els llums i els aficionats del València encenen els seus llanternes, els seus telèfons mòbils per fer aquest efecte ja tan habitual en les grans concentracions i en els concerts. A punt d'acabar-se ja la cançó, esperem que la megafonia ens permeti continuar endavant, perquè, Ricard, tenim un tercer temps avui llarguet, Ara de seguida anirem amb les conclusions, on a part d'escoltar la Ruth, evidentment a tots els membres de la TDT i els nostres habituals convidats al tercer temps, que també passaran avui per aquí amb aquest especial final de temporada, on el balanç i l'anàlisi haurà d'anar més enllà del partit, de la final. Avui toca analitzar la temporada, toca analitzar el paper dels homes clau d'aquest Barça, l'entrenador, els jugadors cracs, els jugadors secundaris, i ja plantar-los de cara al futur.
Ara tindrem una discoteca aquí, Una discoteca de festa, perquè a més de l'afició del València no s'ha mogut aquí, i per tant tindrem una...
Sí, ho celebraran una bona estona,
Jo crec que me'n vaig. Que baixo vestidors i busco un ambient més calmat, Amb el vostre permís.
Vinga, doncs el Ricard se'n va cap a vestidors per poder entrar amb més silenci, mentre aquí de fons podeu escoltar tot el xivarri.
L'himne del València, aquest.
Sí. Els jugadors ja han sortit, ja han marxat de l'escenari, i el que fan ara és celebrar el títol a la gespa, com va passar, o com ha passat en tantes ocasions amb els títols del Barça. També hi són els familiars, les parelles, en alguns casos fins i tot els fills, pares fins i tot, dels jugadors del València, fent que ara mateix sigui impossible distingir a la gespa els futbolistes dels seus acompanyants, perquè a més la majoria també duen samarretes de l'equip, i per tant hi ha tota una reunió multitudinària però familiar dels seguidors del València. Bé, mentre esperem que el Ricard es situï a lloc per poder-nos fer arribar les conclusions, el que us demanaria seria, Ruth, Xavi, Carles, que primer ens limitéssim al partit d'avui, perquè crec que tindrem temps per parlar d'altres coses, però per anar per ordre, doncs buscar una mica les claus d'aquesta derrota, que jo no sé si l'anàlisi és tan fàcil com dir que el Barça ha perdut la Copa a la primera part.
I la va començar a perdre amb la caiguda d'Anfield, no? Perquè la depressió que ahir va expressar i va definir i va descriure Messi instal·lada al vestidor i entre els jugadors, avui s'ha vist. A mi no m'ha semblat un mal inici de partit del Barça, m'ha semblat tebi, no m'ha semblat...
Pla, com ho comentaves, era mal inici.
Ara, el primer cop et deixa cau, o sigui, et deixa cau. El primer problema que et presenta un partit ja et fa dubtar i se fa una muntanya. Després, la segona meitat, perds un partit que, si sense ser molt brillant, home, el busques l'empat, i la segona part és molt excusable. O sigui, el Barça es pot perdre així com el Barça ha plantejat el partit de la segona meitat.
Messi parlava ahir de no vam ser competitius. Si més no, en aquesta segona part el Barça intenta competir i aconseguir l'empat o la victòria. Però és veritat que la primera part la sensació és que el Barça no hi era, que va acabar la temporada a Anfield i que el que ha passat després li sobrava al Barça. No sé si la reacció servirà per alguna cosa, però igual que vam veure tocadíssim ahir a la roda de premsa de Messi, i la primera part m'ha semblat un Barça tocadíssim, destacar la segona reacció de Busquets i Piqué.
Però al Barça se li ha de demanar més que 45 minuts.
I tant, sí.
Estem que possiblement
hi ha una raó del final del partit, que és aquesta primera part, amb molt control, amb molta possessió...
L'alineació també condiciona, eh?
Sí, però l'alineació la tries tu.
Sí, sí, per això que després veus que amb un extrem que ataca Gallà, Gallà pateix. I Malcom, home, és un bon jugador, però no tots tenien moltes esperances posades en Malcom.
És que ho has dit,
aparèixer.
Xavi, ho has dit tu, posa Sergi Roberto extrem perquè no creu amb els extrems que té. I bàsicament amb Malcom, que és l'últim que li queda. I després, ara podem parlar fins i tot de Busquets, de Piqué, que aquests tenen una personalitat i aquests venen de casa. Per tant, només ens faltaria que aquests dos no hi posessin la grapa, però hem tornat a confiar en Coutinho i ens ha tornat a decepcionar Coutinho.
Totalment.
O sigui, una altra vegada.
Totalment. La millor acció de Coutinho en tot el partit ha estat quan no ha tocat la pilota perquè arribés a Messi en el xut aquell al final de la primera meitat que ha tret Jaume Domènech. Després, les seves intervencions, xuts molt tous, amb poc verí... Ha estat poc transcendent, ha tornat a ser poc transcendent.
És desconcertant, el tema, molt desconcertant el tema de Coutinho, perquè així com altres jugadors s'esborren d'aquesta final, Coutinho, que arriba just i més que just, perquè ho hem vist al final, que la sensació és que s'ha tornat a trencar, es postula per jugar, suposo, si Valverde el fa jugar. I tot i això, la resposta al camp és la mateixa que hem vist durant tota la temporada.
Aquí continua la festa valencianista amb més himnes del conjunt que avui s'ha proclamat campió de Copa. L'última vegada va ser el 2008 amb Ronald Koeman a la banqueta.
Sí, senyor.
I avui...
Contra el Getafe, el Calderón. Avui, clar, l'estan celebrant molt perquè feia anys que el València patia més que gaudia del futbol.
I sembla cada vegada que Valverde pugui aconseguir un rècord, l'espifia, i no l'espifia ell, l'espifia l'equip. Però la temporada passada podíem aconseguir el rècord de
la imbatibilitat
i el perdem, i avui el 5, que no era un títol només a l'estat espanyol, sinó a Europa, com heu comentat. Per tant, era una cosa prou important.
Quan vulgueu, ja sóc a punt jo, eh?
Perfecte. Doncs ja tenim el Ricard amb condicions sonores bones, perquè aquí, com podeu comprovar, és una festa... En fi, només falta la mascletà.
Ja et durarà, doncs... això, et durarà.
Durarà, doncs ens ho agafarem amb paciència. Avui, el tercer temps, en l'últim tercer temps de la temporada, després que el Barça hagi perdut la final de Copa amb el València per 2-1, les conclusions del Ricard.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Alguna cosa que t'agradi, Ricard?
Doncs m'ha agradat la reacció del Barça a la segona part. Crec que era obligada, però era necessària, era imprescindible. Però ha reaccionat i l'equip ha estat un altre. La segona part ha tingut orgull per competir la final, l'ha desitjat, l'ha volgut i ha demostrat que és un equip guanyador. Ha superat la depressió que ha mantingut a la primera part, la depressió post-Liverpool. I per tant hi ha hagut dues parts diferenciades. Jo crec que la segona part no pot tapar el que ha passat a la primera de cap manera, a la primera han passat coses que ara comentarem, però sí que ha deixat el Barça en pau amb el com, hem parlat molt del què i del com. Jo crec que el Barça va haver de l'ha penalitzat molt el com, sobretot a les caigudes europees, i avui com a mínim el com l'ha salvat. Guanya una copa, ara tampoc no la posarem com la màxima prioritat, quan el barcelonisme ha estat debatent gairebé si el partit el volia venir a jugar, o una part del barcelonisme. Les finals es juguen i es poden guanyar o es poden perdre. I que el Barça guanyi la Lliga i arribi a la final de la Copa és una bona temporada en el què. I avui ha salvat el com. Jo crec que s'ha de valorar que l'equip hagi reaccionat, encara que hagi estat tard. L'orgull de Piqué, l'orgull de Busquets, l'orgull de Messi, l'aparició de Malcom, la solidesa de l'anglè, fins i tot et diria que la predisposició de Coutinho, venint d'una lesió muscular, i potser no ha estat molt encertat, però ha estat present en el partit. I jo crec que la imatge final del Barça aquesta temporada té més llum que aquestes últimes setmanes, tot i que jo insisteixo que això no pot tapar altres coses que hem de destacar.
Algunes potser són les coses que no entens.
Vols que digui les que no entenc primer?
Les que tens dubtes,
perdona. Sí.
No, però si volies anar a les que no entenc.
No, fem-ho per ordre bé, el que passa que...
Tinc dubtes.
Estava veient ja agafant aquesta cursa, carrera, que dic... No,
mira, tinc dubtes sobre si avui Malcom ha reclamat més confiança. Jo crec que ha fet una molt bona segona part. no és un jugador ara mateix per marcar diferències, però el Barça necessita especialistes a la banda. Perquè si vol jugar 4-3-3, encara que Valverde vulgui jugar amb falsos extrems, o Messi sigui un fals extrem i vulgui jugar amb un nou clàssic, hi ha partits com avui on Malcom ha donat allò que el Barça necessitava. Amplitud, que la primera part l'havia donat Semedo, i com ha dit el Carles, de manera intranscendent, 20 atacs, em sembla que ha malaguanyat Semedo la primera part. I ha fet el que fa a l'extrem, i ho ha fet amb confiança, perquè ha rebut la pilota i ha anat a buscar Gallà. El primer quart d'hora ha buscat a Gallà 3 vegades. Hi ha hagut una obstrucció, hi ha hagut la targeta groga, hi ha hagut una jugada de perill, ha generat aquella centrada de Piqué, ha combinat amb Messi, ha connectat amb l'argentí, i l'equip ha cregut en ell. I ell ha estat molt resistent mentalment, si ha pujat a la onada i ha rendit. Després comet pecats de joventut, com voler acabar jugades quan no toquen, com voler prendre molts riscos, però són excés del desig, són conseqüència del desig, i el desig mai no es pot retreure. Ha tingut pocs minuts, avui no ha estat titular perquè Valverde ha preferit mantenir Sergi Roberto, però jo crec que la segona part de Malcom és per apuntar, i que crec que s'ha de valorar molt la seva capacitat com a especialista, les seves possibilitats de creixement i el seu rol de complement. La davantera també necessita complements, no només noms amb majúscules que sonin molt bé.
I ara sí, què no entens?
Les distraccions imperdonables defensives del primer gol, del primer temps, o dels gols, si vols dir, millor. O sigui, jo crec que el Barça ha fet un partit que era el que volia, la primera part ha tingut control, s'ha agrupat al voltant de la pilota, ha atacat a camp rival, però quan fas això i et falta profunditat, perquè jo crec que el ritme de la primera part, comparat amb el segon, o sigui, si tenies dubtes sobre la primera part, quan veus la segona veus que el ritme de la primera part no és l'adequat. O sigui, que la intensitat competitiva, l'ànim, l'energia, la passió de la primera part no és l'adequada per jugar una final. Això, per una banda, el Barça ho hauria d'haver resolt molt abans de començar la final, no al descans de la final. Una final, si es ve a jugar, es ve a jugar amb aquesta força, encara que sigui una final que et faci mandra a una part del barcelonisme, que jo personalment no ho entenc. Però el que no pot fer el Barça és tenir el partit més o menys on vol, el València tenir-lo on vol, i el València fer 3 atacs i tenir un cara a cara amb Silesen que salva Piqué sota els pals, i el València fa 2 gols. És que ha atacat 3 vegades. És que ha tingut, crec que deia el Marc, al voltant d'un 28% de possessió, que ja entenc que el València no vol la pilota, però és que ha tingut 3 opcions de gol, i 3 opcions amb responsabilitats individuals. La primera de Sergi Roberto de distracció, la segona d'Alba alarmantment passiu en una carrera amb pilota, més que ja no he pogut veure el monitor, però apuntava una possible distracció al segon pal de Piqué o de Semedo. Clar, no, en una final això no pot passar, perquè si el partit està igualat es decideix a les àrees no et pots equivocar, i les distraccions o els errors defensius han fet que el Barça perdés la primera part i perdés la final, perquè la segona part ja ha jugat sense xarxa, i quan jugues sense xarxa l'equip ho ha defensat amb orgull, pot passar que Guedes tingui 2 xuts gairebé a porteria buida, pot passar. El que no pot passar és que el primer gol d'una defensa posicional al lateral li trobi l'esquena a Sergi Roberto amb una passada llarga, ni en el segon, que Carlos Soler comenci a córrer per la banda i arribi a la línia de fons amb avantatge per centrar Rodrigo tot sol a la segona part. En una final aquestes errades es paguen cares i no es poden oblidar, ni tan sols pel que ha passat a la segona part. S'ha de valorar tot el que ha passat. A vegades ens quedem amb l'últim regust, i l'últim regust jo crec que a vegades ens enganya, ens dissimula i disfressa. I ja sabem que aquest equip, els resultats i el què, a vegades han disfressat molt les seves limitacions o els seus pecats de la forma, del com, del pla. Avui la primera part s'ha de tenir fresca i prendre conclusions i decisions.
Són les conclusions del Ricard mentre damunt la gespa del Benito Villamarín continua la festa d'un València que fa que tot el públic es mantingui a les seves posicions, perquè tots els jugadors i són, de fet, ara mateix han parat la música.
Però què fan, parlaments, ara?
I estan parlant, sí, estan parlant. No, no identifico el jugador perquè no el veig. Parejo, em diuen que és Parejo. qui parlava. Estan
mentrestant, Esport 3, si voleu, el Francesc La Torre, estem aficionats del Barça. Potser podem escoltar una mica quin Amina doncs sí. respira.
Amb el Guardiola, però hem de dir prou, hem de dir prou. Hem de jugar, hem de tindre un estil. No podem ser resultadistes, no podem dependre de la pressió de l'equip per jugar enrere i no jugar amb la bola i dependre de les ocasions de... No.
Gràcies. Gràcies i bon viatge. Doncs els aficionats que ara han de fer tots els quilòmetres que els separen.
Nosaltres hem obert també al Twitter de la TDT una enquesta quan ha acabat el partit de quina nota posaves a la temporada del Barça 18-19. Ja se sap que és amb calent, però ho han fet ara. Els aficionats voten amb un 1% excel·lent, 12% notable, 50% aprovat, és l'opció més votada, i un 37% suspens. Són més de 3.000 vots.
Pots tornar a repetir-ho, això?
Sí. 1% excel·lent, 12% notable, 50% aprovat i 37% suspens. Acabem de superar ja els 3.000 vots i també el web de Catalunya Ràdio ara han obert una enquesta per preguntar què ha de fer Bartomeu després de la derrota del Barça a la Copa.
Un bon termòmetre, tot i que jo crec que és moment de separar el gra de la sí. palla, eh? Perquè sí, ara mateix sí. és fàcil barrejar-ho tot i hem de saber quins són els criteris que ens condueixen a fer una valoració, una anàlisi, que és el que hem d'intentar fer en aquest tercer temps. Som a l'espera que arribi Valverde a la sala de premsa, la Marta també està pendent de la zona mixta, mentre el València continua celebrant la Copa, que és el que té, i guanyar una Copa 11 anys després, que aquesta celebració és molt emotiva, molt emocionant per un equip que ha recuperat aquella condició de guanyador i, per tant, la festa serà llarga. Bé, tenim ja la Ruth, ja l'hem sentit, i en el tercer temps anirem també esquitxant alguna opinió dels tertulians dels tertulians de refresc d'aquesta TDT, perquè és l'última TDT de la temporada i hem de posar-hi el llacet a moltes coses. S'ha acabat una temporada on el Barça ha guanyat la Lliga, ha perdut la final de Copa i ha caigut a les semifinals de Champions, tot i que castigats per com, més enllà de caure a la penúltima ronda. Ens prenem una cervesa i tornem.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Senyor Jordi Borda, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Avui és d'aquells dies on suposo que es demana molta calma, cap fred, perquè si no ja veiem com surten els resultats de les enquestes. Si les xarxes socials són, diríem, molt proclius per l'escalfor, imagina't en un moment com aquest amb el Barça acabant de perdre un títol, no? Però és evident que hi ha d'haver reflexió.
Una cosa, abans de res, digui. Aquest és el CD del guanyador de la final de Copa. Ho dic perquè amb el Barça l'hem sentit durant molts anys i sempre són les mateixes cançons, eh? Crec que no les renoven.
Des del guanyador de Copa de l'any 81 o així, perquè les cançons...
Però no et sona aquesta d'haver-la sentit, Borda?
Jo, quan el Barça ha guanyat la Copa, diguem-ne, no estàvem per gaire cançons, com a mínim al postpartit.
Jordi, a la mitja part han posat Viajar hasta Mallorca de Rafaela Carrà. Anem amb aquest repertori.
El puente de los tres sudamericanos.
I Rafael ha posat Escàndalo.
Sí. El més modern ha estat el Viajar de Champions de Queen.
Sí, senyor. I és del 1977.
Campeón de esta Copa del Rey.
Bartomeu a CD Deportes.
Un campeón que lo ha merecido. Pero es cierto que nosotros en la segunda parte lo hemos intentado, se ha trabajado mucho, los jugadores se han esforzado, han trabajado, y esto es lo importante, ¿no? Ahora podría escudarme, ¿no? Escucharme decir que hemos tenido 80% por obsesión o que hemos lanzado a puerta 26 veces, pero el fútbol, bueno, gana quien mete más goles y hoy no hemos podido ser.
Con este partido ponéis punto y final a la temporada. Me imagino que ya pensando en la temporada que viene, ¿habrá cambios en el Fútbol Club Barcelona?
Bueno, ya hace tiempo que se piensa la temporada próxima, no es algo que se decide hoy ni a partir de mañana, ya hace semanas. Bueno, es algo que se hace todos los años, a partir de enero y febrero se trabaja la siguiente temporada, pero ahora no es momento ahora de explicar qué pasará, qué no pasará, simplemente hoy es para agradecer a la afición que ha venido hasta Sevilla, agradecerle su viaje, su apoyo al equipo, todo el partido. Bueno, decirle a los barcelonistas, bueno, que acaba una temporada con un título, una liga, que era un título también muy importante para el club, que no ha podido ser. esta copa y que, bueno, y que seguiremos, por supuesto, y que a partir de ahora, por supuesto, hay, siempre hay novedades para el futuro, para la próxima temporada, que no es momento de decirlo ahora, pero se seguirá trabajando como hasta ahora.
Bartomeu, en las últimas semanas has ratificado tu apoyo a Valverde, ¿lo continúas ratificando después de esta derrota?
No, se lo he dicho siempre, que Ernesto tiene contrato para la próxima temporada, es el entrenador, bueno, hoy hay que decir que no sé, creo que sea culpa del entrenador esa derrota, simplemente que hoy, bueno, pues la segunda parte hemos la trabajado mucho, hemos tenido muchísimas oportunidades, no han entrado y a veces, aunque tengas mucha posesión y muchas oportunidades y mucho chut, el que cuenta es el gol y el Valencia pues ha hecho uno más que nosotros.
Hablabas de gol, ¿habrá cambios en la plantilla, sobre todo a nivel de delantera? ¿Habrá algún refuerzo?
Bueno, cada año en nuestro equipo, en nuestro club siempre hay jugadores que van llegando, ¿no? Hasta ahora está confirmado ya Frenkie de Jong, la incorporación para la próxima temporada, y a partir de ahora, evidentemente, la Secretaría Técnica pues trabajará en nuevos jugadores, algunas bajas, por supuesto, pero eso es algo que es habitual en todos los veranos. Ahora, por eso hoy, lamentamos, ¿no?, la derrota, gritamos al Valencia y, bueno, seguiremos trabajando para el futuro. Pero bueno, tampoco es un momento ahora de hacer nada hoy, pero hoy simplemente hay que recuperarse de esa derrota, porque además la segunda parte, como he dicho antes, hemos estado luchando, compitiendo mucho, y vuelvo a decirlo, los jugadores han trabajado mucho hoy y hoy sí que se han dejado la piel en el campo en la segunda parte.
Le hago la última, han ganado la Liga, 19 puntos del segundo, ¿pero calificarían esta temporada de fracaso?
No, fracaso no, es una temporada que no es notable ni excelente, es una muy buena temporada porque ganar la Liga es el objetivo siempre que tenemos. Hemos luchado en la final de la Copa, hemos llegado a semis de Champions. Bueno, cada año optamos a intentar llegar al final de temporada con las mejores opciones y al final hemos perdido dos partidos. Un partido en Anfield, un partido hoy aquí en el campo del Betis, en Sevilla, y bueno, pues estamos fuera de Champions y hoy pues subcampeones de la Copa del Rey.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Las palabras de Josep Maria Bartomeu tras
la derrota. Las palabras de Josep Maria Bartomeu a Teledeporte.
La primera reacció del que ha dit Borda.
Jo m'he quedat amb el que avui sí que la segona part han reaccionat i s'hi han deixat la pell, i el fet que ja fa temps, jo crec que des d'Anfield la cosa s'ha accelerat, que s'està dibuixant els canvis.
I el tema banqueta l'heu vist ferm?
Jo crec que no pot fer una altra cosa que no sigui la
Cadí. No, vull dir, si jo no dic el que pot fer, jo pregunto si heu notat alguna diferència respecte...
Una mica menys contundent, sí. Una mica menys.
Jo també.
Valverde té contracte, no és el culpable avui de la derrota, però el dimecres, que em sembla, o el dijous, que va parlar al Senat, tenia un altre caire, la declaració respecte a Valverde que va fer Bartomeu. Clar, acabes de perdre una final.
Era una declaració d'amor, diríem, més convincent.
Sí, sí,
no?
Totalment. Sí. També és veritat, com diu el Xavi, que acabes de perdre la final i encara ha controlat prou el discurs. Sentim Valverde, no?
La possibilitat de ganar tres títols i, bueno, pues genera una expectativa muy alta y luego, pues mira, nos hemos quedado en el camino en las dos posibilidades que teníamos, en la Champions y en la final de Copa. La verdad es que el partido ha sido poco extraño porque ellos nos han castigado mucho en las veces que nos han llegado a la portería, han sido muy certeros, y nosotros, pues bueno, estaban ellos tan atrás que nos resultaba difícil el poder atravesar sus líneas. Llegábamos muy al borde del área, pero claro, al final nos faltaba quizá un poco de chispa para poder convertir. Y bueno, el segundo tiempo hemos ido mucho más arriba, arriesgando mucho, hemos conseguido meternos en el partido.
L'entrevista de Valverde amb Barça TV es talla abruptament per un problema amb el senyal.
I no torna, entenc, no?
Potser en tindrem una de més interessant, perquè ara veig com Valverde entra a la zona on hi ha els flash interviews.
A Televisió Espanyola penso, Albert, que l'estan entrevistant a Teledeporte,
sí,
ara mateix.
Sí, mira, és el que se li té que demanar.
Después cuesta abajo hacia nosotros, intentando buscar ese gol que nos metiera en el partido, lo hemos conseguido, pero no hemos podido, o no se ha dado para empatar.
Lo achaca falta de chispa, falta de suerte, estos dos varapalos, el de Champions contra el Liverpool y perder esta final contra Valencia.
No, hombre, los partidos son diferentes, absolutamente. La realidad es que hace un mes celebrábamos el título de Liga y la posibilidad de ganar dos títulos más. Y nosotros somos los que hemos creado esa expectativa tan, tan alta llegando a esta situación, a poder jugar la final. Nos pueden haber eliminado en el camino. El Sevilla nos ganó 2-0, el Real Madrid nos empató en casa y tuvimos que remontar. Entonces, bueno, hemos llegado aquí, hemos generado esa expectativa y luego, pues bueno, no la hemos podido concretar.
Es un problema haber generado tanta expectativa, tanto tiempo hablando del triplete. ¿Ahora es pagar las consecuencias de todo aquello?
No, no es un problema. Es lo que queremos todos. Lo que pasa es que nos ponemos siempre en la piel del ganador. Y claro, juegas una final, hay uno que va a ganar, pero hay uno que va a perder. Y los últimos años nos ha tocado ganar y ahora pues nos toca perder.
Las dos últimas. Ha sorprendido un poco. Bien, es cierto que Boateng ya se perdió el partido en Eibar por un tema físico, pero ver a dos refuerzos del mercado de invierno y al final entra un canterano, un chaval como Carles Pérez, que debutó el otro día. ¿Ha faltado algo de planificación también en este Barça?
Ha sido Carlos Aleñá el que ha entrado.
Calentar.
Ah, calentar.
Y
bueno,
ya estaba convocado.
Sí, por supuesto. No, bueno, al final el entrenador es el que decide los jugadores que tienen que venir en función de lo que cree conveniente y del estado de forma de los jugadores.
Y la última, Ernesto, reforzado por parte del presidente, también del capitán, de Leo Messi, pero Ernesto Valverde se ve con fuerza, se ve con ánimo de seguir, de remontar esto. Son varios varapalos seguidos, lo de Roma, el pasado partido contra el Liverpool, ahora caer de esta forma en Copa del Rey. ¿Se ve con ánimo, con fuerza de cara a la próxima temporada?
Mira, los entrenadores siempre estamos dispuestos a darle la vuelta a las cosas, no hay ninguna duda. Si me dan a elegir entre caer en la final o caer en cuartos de final o en octavos de final, prefiero caer en la final, aunque sea, pues bueno, al final sea un problema. Y si me dan a elegir entre caer en semifinal en Champions o caer en cuartos o quedar eliminado en la fase de grupos, prefiero caer en semifinal. Lo que pasa es que, bueno, que es duro afrontar una eliminación, pues claro.
Muchas gracias, mister.
Las declaraciones de Ernesto Valverde a Teledeporte.
¿Saps aquest missatge de...?
Hola, ja ha nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
El Benito Villamarín continua la festa i, de fet, fins i tot han fet agafar el micròfon a Marcelino, el tècnic del conjunt Che.
Sí, estan fent el que normalment està a casa, no? El teu propi estadi, l'endemà o al cap de dos dies.
Els jugadors estan encara damunt la gespa, també els seus familiars, i pràcticament també tota l'afició es manté a les seves localitats fent aquesta festa particular que tantes ganes tenien de celebrar.
Estan fent el que no va fer el Barça amb la Lliga. Sí, estem fent una celebració com Déu mana per un títol.
A mida de l'entrevista a Bartomeu, més enllà de la manera que ha tingut la periodista de dirigir-se al president del Barça, però aquí no entraríem en aquest debat, és a qualificar la temporada. Ha dit que no era ni excel·lent ni notable.
Però molt bona.
Però molt bona, sí, però que una temporada en la que guanyes la Lliga, arribes a la final de Copa i arribes a la... És a dir, i arribes al mes de maig, per dir-ho així, optant a totes les competicions, ja no sigui ni notable pel president del Barça. Jo entenc que el nivell d'exigència ha de ser alt.
Però una cosa molt bona normalment és notable. No és que jo...
Ell ha dit ni excel·lent ni notable.
Què tu dius? Exactament, però a vegades
jo crec que és notable. Un 7 s'ha de posar com a mínim. Has guanyat la Lliga, sobrat...
Però la diferència amb l'objectiu que t'has marcat i la manera com quedes fora de l'objectiu que t'has marcat et marca l'ànim. És que
continua passant el com. Continua passant el com i en aquest com, sobretot pel partit d'avui, pels comentaris que fèiem avui, diferenciaria un com, que és la competitivitat, l'actitud, el comportament dins del camp, i un com, que és el pla futbolístic, no? Vull dir, són dos coms diferents i jo crec que el com pesa tot i on hagis arribat. I també de les declaracions de Bartomeu m'ha semblat curiós que ha repetit també en dues ocasions que també respecte al com en aquest pla futbolístic, de que tot i tenir possessió, tot i tenir ocasions, al final doncs no s'ha aconseguit el resultat i això és el que pesa, no? M'ha semblat també una conclusió una mica resultadista.
Tenia claríssim que havien xutat 21 vegades a porteria. Carles, són bones aquestes dades de Bartomeu?
Les bloquejades que no recorren ni mig metre no les contem, no. Jo en tinc 16 de puntades.
16. Bé, home,
el doble que el València. El doble que el València. Sí.
I la possessió ha dit del 80...
Bueno, hem acabat amb el 72 i s'ha jugat un 71% a camp.
Li han passat unes dades una mica inflades, però vaja. Sí.
Però vaja, 72 com 71, com hem dit a la primera part, són dades que demostren que el Barça ha tingut la pilota i l'ha tingut a camp rival, que és el que se li demana. Però vaja, no sé si en la situació... A mi la primera part m'ha decebut molt. O sigui, jo al descans he tingut la sensació que no pot ser que el Barça es deixi arrossegar per aquesta inèrcia. Que ha d'actuar, que ha d'intervenir. Ara parlarem i separarem, si voleu, la valoració dels jugadors, la valoració de l'entrenador i la valoració de les decisions de la directiva. Però una mica en la línia del que diu la Ruth, jo crec que el Barça ens hem exigit durant molt de temps mirar el com, no només mirar el què, i saber ajuntar les dues respostes per prendre per fer un balanç, diríem, que més concret i més exacte del que ha estat la temporada del Barça, que no és fàcil de valorar, perquè ha estat molt desconcertant i perquè som en un moment del full de ruta esportiu desconcertant, perquè també jo crec que tenim sobrevalorats els objectius d'aquest equip, absolutament, i els jugadors de l'última dècada han mantingut molt orgull, però no sé si poden mantenir molt rendiment. Mira, ho anirem fent a poc, Jordi, perquè ara surt Valverde, i crec que primer podríem acabar amb el partit d'avui i després passar a la temporada, al present, al futur. Ara toca la final de Copa i toca valorar el que ha passat.
Gracias por acudir a la rueda de prensa del técnico del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde. Vais pidiendo turno de pregunta, os identificáis por favor con nombre y medio de comunicación y vais solicitando ese turno a Sergi. Muchas gracias, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la rueda de prensa del entrenador del Fútbol Club Barcelona. Nombre y medio antes de cada pregunta. Una pregunta por turno, por favor. Gracias. Espera, perdona, aquí delante.
¿Sí? Buenas noches, mister. Lo primero, lo siento por la derrota.
Muchas gracias, hombre.
¿Cree que su crédito se ha agotado al frente del Fútbol Club Barcelona?
No tengo nada que decir, hombre. Pero gracias por las condolencias.
Hola, bona nit, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. Quines sensacions et deixa tu personalment aquesta nova decepció? Quina lectura fas? I en aquest sentit, si et sents amb ganes i forces per continuar endavant en el càrrec?
Sí, me encuentro bien. Hombre, como todo, cuando ganas siempre estás mucho mejor, mucho más contento, como el año pasado. Y la lectura, hombre, la lectura la puedes hacer del partido, según ha ido, que bueno, cada uno lo mirará desde su punto de vista. Desde luego es diferente al partido que jugamos hace 15 días, pero bueno, hemos vuelto a perder, es la realidad. Y la sensación que tengo, pues bueno, pues como todo, que no hemos podido cumplir las propias expectativas que nosotros hemos creado en toda la temporada, sobre todo al final. Hace un mes estábamos celebrando el título de Liga, hace 15 días estábamos pensando que podíamos hacer un triplete y nos hemos quedado en el camino en el momento decisivo, ¿no? Tanto en Champions como en Copa. Pues bueno, entonces tienes una mala sensación porque, vamos, si no hubieses tenido ninguna opción, pues bueno, dices, bueno, pues hemos ganado la Liga y ya está. No hubieses caído eliminado o no hubieses llegado a la final. No nos podían haber eliminado por el camino. Hemos llegado a la final, hemos generado esa expectativa para nuestra gente y al final, pues bueno, no ha sido así. Y es evidente que nosotros estamos aquí para ganar títulos, no estamos para otra cosa.
Bona nit, Ernesto. Ricardo Arcomeda, de la TDT de Catalunya Ràdio. Et volia preguntar per la primera part i què ha passat defensivament, perquè l'equip ha tingut molt control del partit a camp rival. Tampoc han estat transicions de pèrdua, excepte la de Rodrigo, que salva Piqué, però els dos gols arriben gairebé en dues situacions de defensa posicional. ¿Qué crees que ha podido
pasar? Sí, el primero, sobre todo. El segundo no. Sí, el primero nos hemos desajustado, porque el segundo yo creo que ha sido más una contra. Y luego el centro. Pero el primero nos hemos desajustado mucho. Yo creo que ahí entre ellos en la banda han hecho el movimiento ese de acercarse y uno romper, y nosotros no hemos estado listos. A mí también me ha sorprendido según ha sido la jugada, pero bueno, ellos lo han hecho bien, realmente. Nosotros dominábamos el partido en su campo. Nos estaba faltando en los últimos metros un poco de decisión, un poco de chispa para poder terminar, finalizar nuestras jugadas. y luego les lanzábamos bien la presión tras pérdida, así que recuperábamos muy rápido, pero claro, el Valencia siempre te contraataca muy bien. Y en alguna, pues bueno, te puede hacer gol, pero bueno, ellos han estado muy efectivos y nos han puesto el partido muy costa arriba. El segundo ya nos hemos volcado, pero han acumulado mucha gente y nos resultaba difícil concretar las situaciones.
Hola, mister. Aquí de atrás, Edu Pidal, en directo en el transistor de Onda Cero. ¿O no le ha gustado o lo ha sorprendido que la primera pregunta de la rueda de prensa fuera sobre su futuro? Como dice que no hace mucho estaban pensando en un triplete a las puertas de una final de Champions, hoy disputando una final de la Copa del Rey y con la Liga ganada. ¿Para usted esto es una buena temporada, es una mala temporada, es una regular temporada por cómo acaba?
Hombre, ahora tenemos una mala sensación, no nos vamos a engañar. Pero bueno... Si le dan a elegir a cualquiera, a cualquier persona, si va a llegar al 1 de mayo pudiendo ganar 3 títulos, habiendo ganado uno y pudiendo ganar los otros dos, pues diría que sí. Y si le dan a elegir a una persona, oye, ¿qué prefieres, llegar a una final y perderla o quedarte en cuartos de final? Pues llegar a la final. Es que luego va a ser muy duro ya. Pero así es la historia. Y si prefieres llegar a la semifinal o quedarte antes, pues también prefieres llegar. Pues bueno, oye, pues aquí... Ara, pues bueno, tenemos que aguantar el tirón, pues aquí estamos.
Bona nit, Laura Aparicio, Barça TV. Quina sensació et deixen els teus futbolistes? Aquesta nit ho han deixat tot, ho han intentat tot, s'han buidat fins al final. Gràcies.
Bueno, la verdad es que nos hemos vaciado, los jugadores han vaciado en el campo. Y bueno, porque es lo que nos tocaba, realmente es así. No hemos dado nunca el partido por perdido y bueno, y además en esta temporada lo hemos recordado en el descanso, todas las otras dos veces que hemos jugado contra el Valencia siempre hemos ido por debajo en el marcador y hemos logrado empatar, tanto en su casa como en la nuestra, que también íbamos 0-2. Entonces, sabíamos que un gol nos metía en el partido, lo queríamos meter cuanto antes en la segunda parte, ha llegado un poco más tarde. Pero bueno, luego no hemos podido hacer el segundo. Pues en el sentido de los jugadores, yo creo que bueno, se ha visto que estábamos todos reventados al final y es lo que tiene que ser en un partido de este tipo.
Aquí Bernat Aguilar, del Nacional.cat. Creus que aquesta temporada hi havia massa expectatives per guanyar el triplet i això us ha acabat afectant?
No nos acaba afectando, hemos perdido porque hemos perdido, pero no por una cuestión psicológica de la presión que hemos podido tener. El año pasado cuando llegué aquí también se hablaba del triplete, es así. En todas partes se habla de ganar títulos, hay una exigencia alta y siempre te pones en lo que requiere y en lo que quiere el club. Y lo que quiere el club es ganar títulos y brindárselos a su gente y nosotros lo hemos intentado.
Hola, aquí Ernesto. Sergi Escudero, de la República Esportiva. A l'11 titular has inclòs 3 jugadors que acabaven de rebre l'alta mèdica. Per què has pres aquesta decisió?
3.
Semedo, Artur...
Bueno,
i Nelson... I Coutinho.
Sí, bueno, en el caso de Nelson... Bueno... Lo de Nelson, lo vamos a pasar. Nelson es normal. Jugó la semana pasada y tuvo un pequeño golpe, pero no fue... nada especial. Y en el caso de Felipe, pues pensaba que este partido le podía venir bien y nos podía venir bien que jugara, y tenía que decidir entre otros jugadores y él. Y bueno, en esos 3 partidos he ido poniendo otros jugadores y al final me he decidido por ponerle a él, pues bueno, pues porque pensaba que era lo mejor. Y en el caso de Artur, es verdad que ha estado tocado, pero ya se estaba recuperando y también pensaba que generalmente que para aguantar un tiempo, me refiero a 60, 70 minutos, nos podía venir bien, pero bueno, el partido se ha puesto como se ha puesto y nos hacía falta un poco de energía y le he cambiado por Arturo.
Hola, Ernesto, aquí Lluís Flaquer en directo para el Carrusel Deportivo Láser. El presidente ha avalado tu continuidad, el vestuario también, los pesos pesados, tú has dicho que te sientes con fuerzas, dando por hecha tu continuidad, pero viendo que no se han cumplido las expectativas a final de temporada, como has dicho hace un rato en una de las respuestas, ¿a ti en algún momento te han fallado las fuerzas? ¿Te has llegado en algún momento a tener dudas acerca de continuidad? ¿Te has llegado a plantear el seguir o no en el Barça? No,
yo estoy bien. Hombre, lo que queremos los entrenadores cuando pierdes siempre es tener una revancha. Entonces, cuando pierdes estás tocado igual que estábamos todo el mundo. Y lo que queremos es levantarnos al día siguiente y ponernos un reto por delante, ¿no? Hombre, sé que perder en este club es duro para el entrenador. porque siempre tiene esa responsabilidad, porque siempre se equivoca en algo, no sabes en qué, pero en algo se ha equivocado. Por poner el campo al revés, o de algo, pero en algo ha fallado. Entonces, pues bueno, tenemos esa responsabilidad y es difícil, hay que asumirla. Y bueno, y aquí estoy.
Gràcies, bona nit, bones noches.
Acaba la roda de premsa d'Ernesto Valverde, que es veu bé, amb força per continuar, per tirar endavant amb aquest projecte amb el Futbol Club Barcelona.
Us parla en Coco, benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission, lloc PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1, comença la teva missió.
Escoltem a Rakitic a la zona mixta.
La Liga, por supuesto, es una liga, es una temporada buena, que podría haber sido mucho mejor, es así. Tenemos esa presión de ganar siempre todos los títulos, eso sabemos. No pudo ser, creo que hoy peleamos hasta el final. El Valencia nos hizo con tres llegadas, la verdad, mucho daño. Después el equipo se levantó, lo peleaba hasta el final. Intentamos dar la vuelta, no pudo ser. Tenemos que preparar y analizar bien esas cosas para preparar bien la temporada que viene y, por supuesto, ir a por todos los títulos.
Iván, ha dicho el presidente del Barça, José María Bartomeu, que esta derrota no es culpa del entrenador. ¿Los jugadores asumís la total responsabilidad en la derrota esta?
No, por supuesto. El míster hace un grandísimo trabajo y estamos muy contentos con todo lo que está dando él y su cuerpo técnico. Es sobre todo, tenemos que ponernos nosotros en esa autocrítica, que tenemos que mejorar y muchas cosas. Pero bueno, creo que el equipo ha dado una gran reacción, ¿no? Luchamos hasta el final, no pudo ser, es una lástima, nos duele muchísimo, nos duele también por la afición que ha venido aquí a apoyarnos, pero bueno, creo que es una temporada buena si al final ganamos la Liga y estamos en la final, pero bueno, sabemos que somos el Barça y tenemos la presión de ganar siempre todos los títulos.
Iván, ¿temes que pese más las derrotas finales que la temporada de ganar la Liga y que esto pueda hacer que haya más decisiones de cara a la temporada que viene?
Bueno, eso ya son cosas que nosotros no podemos cambiar cosas, donde no podemos influir. Lo que sí sabemos es que el equipo ha dado la cara, intentamos hasta el final sacar también ese partido hoy adelante. No pudo ser, creo que también el fútbol ha sido muy muy duro hoy con nosotros, con pocas llegadas, nos hicieron muchísimo daño, pero bueno, tenemos que analizar varias cosas, por supuesto, que tenemos y podemos hacerlo mucho mejor. Estamos muy cerca, de estar en todas las finales hasta también la semana que viene, pero no pudo ser, y de ahí hay que analizar cosas, por supuesto, y hacer lo mejor la temporada que viene.
Iván, te ha molestado mucho el cambio, ¿no? El ser el tercer cambio, supongo que también por cómo iba el partido, la impotencia.
Es normal, ¿no? Creo que si salgo con una sonrisa hay que pegarme una buena hostia. Es solamente, no por la decisión del míster, que yo la respeto y acepto al 100%, es por querer ayudar al equipo hasta el final, creo que me he tirado en todas partes, quería dejar la última fuerza en el campo, pero bueno, el míster decide así y de ahí no hay ningún problema, es solamente una reacción por mí mismo y no por el míster y mucho menos por el equipo.
Iván, ¿entiendes que la gente, el aficionado culé en estos momentos esté decepcionado, casi que habrá de que pida cambios de cara a la siguiente temporada? ¿Lo entendéis?
Lo aceptamos, por supuesto, cada opinión, siempre no hay ningún problema. Entendemos que es una gran decepción para nosotros mismos, lo primero, queríamos ganar ante todo también la Copa hoy, para acabar una gran temporada. Al final no es una gran, es una buena temporada, pero bueno, la verdad nos duele mucho y entendemos que hay mucha gente ahora también enfadados, que nosotros mismos también lo somos, con nosotros mismos empezando a hacer autocrítica. Y bueno, analizar bien las cosas y preparar bien ahora lo que viene.
Hablas de autocrítica, yo creo que el aficionado le iría bien saber antes de que vayáis de vacaciones un poco, ya que ¿cuáles son las reflexiones que estáis haciendo de cara a la temporada que viene?
Bueno, yo creo que ahora mismo, después de perder la final, es difícil analizar todo eso. Lo que sí sabemos es que el equipo ha dado la cara al 100%, intentamos, luchamos hasta el final, no solamente hoy, también en todo lo que lleva la temporada. Sabemos que en dos o tres partidos lo tenemos que haber hecho mucho mejor, pero bueno, el equipo siempre ha dado la cara
y por eso entiendo y aceptamos al 100% que hay gente que, bueno, está muy enfadada, nosotros mismos también, no estamos contentos como acabamos la temporada, y duele mucho acabar la temporada con una derrota, ¿no? Y más en una final. Pero bueno, tenemos que levantarnos, analizar bien las cosas con el tiempo ahora que tenemos y ir a por la temporada que viene.
Vale, gracias.
Un Rakitic que ha parlat molt d'autocrítica, però que realment, de moment, avui no n'ha fet.
Rakitic, un dels protagonistes que hem pogut escoltar. Veurem si avui surten més jugadors. És l'últim partit de Lliga. M'imagino que la majoria ja començaran vacances. Els sud-americans, o bona part d'ells, tenen Copa Amèrica en les pròximes setmanes. I de Rakitic, el que no he identificat és si hi havia alguna pregunta sobre el seu futur.
No, però ell s'ha encarregat de recordar. Exacte. De parlar de la temporada que ve constantment. Sí, per la temporada que ve.
Bé, on ens havíem quedat abans de Rakitic? Amb l'anàlisi del que dèiem de l'entrevista encara de Bartomeu, no?
Havíem escoltat Valverde també a la roda de premsa.
Bé, jo crec que Valverde, de moment, en totes les respostes que dona, ell no es... és a dir, no obre cap porta a renunciar a la banqueta del Barça.
No ho ha fet mai, no?
No ho ha fet mai, i avui, després de la derrota, tampoc. És a dir, ell, aquesta frase dels entrenadors, sempre volem una revenja... I abans també en l'entrevista crec que era de...
I hi ha hagut una altra frase que diu en aquest club perdre és dur per a l'entrenador.
Sí.
O sigui, ha volgut remarcar el tema que l'entrenador sempre està
observat. No, ho dic perquè hi havia la conjectura que el Barça... Hi havia gent que deia, bé, doncs el Barça el ratifica el club, però serà l'entrenador que farà un gest i dimitirà ell. Jo no tinc la sensació que Valverde tingui intenció de dimitir.
No, o ens està enganyant a tots plegats o...
I de moment no. Tampoc tinc la sensació que Bartomeu deixi de confiar en l'entrenador.
Bé, tant... i si ho ha deixat de confiar, altres hi confien, que són els jugadors, i sí. o volen que continuï, i aquí la força del president no és prou important.
Per tant, davant d'aquest escenari, a què ens aboquem? A una cataracta d'anuncis de fitxatges?
És que jo hi veig una oportunitat per això que apuntava una mica el Ricard fa una estona, per recuperar una part de la sobirania que ara mateix està en aquest grup de jugadors. Que jo no sé si en el futur seran capaços. Aquest és el tema.
L'entrenador que els hi ha permès tot?
No, la directiva.
Sí, però la directiva ha de tenir un pla i gent amb talent per executar-lo i valentia per recuperar aquesta sobirania.
Jo, si voleu, engego una mica el que el futbol m'ha dit. Jo vaig dir després d'Anfield que el futbol ens deia coses i que havia de reflexionar sobre què ens deia el futbol. I tinc la sensació de, com a mínim, el que em diu a mi el futbol, tinc respostes que no sé si seran correctes o no, però és la meva mirada, és la meva interpretació, és les meves preguntes, les meves respostes, és la meva obrir les orelles, és el meu obrir els ulls i la meva sensació ara mateix.
És a dir, d'Anfield avui, a d'Anfield recordem que ens vas regalar 3, no puc entendre, no entenc, avui... ja tenim les respostes.
Aquells no me'n recordo si eren molt generals o eren del partit, perquè del partit d'Anfield ja no el recordo gaire. Sí. Però ara que parla el Borda, jo crec que hi ha una cosa que és evident i que ens ha perseguit durant aquestes hores prèvies a la final, que és que els jugadors ja no poden condicionar ni el full de ruta, ni el rumb esportiu, ni els fitxatges, ni qui volen que sigui l'entrenador.
I això implica Messi, eh?
Sí, a tothom.
Bàsicament.
Bé, a tothom. Sí, però l'altre dia, avui a Piqué li han preguntat i ha dit... me gustaría que continuara, pero no somos los futbolistas los que hemos de decirlo. Però a l'entrevista del Jordi Quixano l'altre dia hi ha una frase que jo adoptaria com a capçalera, que és: jo no puc opinar dels meus caps.
Clar.
Doncs és que això és claríssim.
Ni els caps han de renunciar a exercir de caps.
Correcte. És que jo entenc que la dimensió de l'equip de l'última dècada sigui gran i entenc que és una mirada extraordinària i que és el millor jugador de la història, però no vull personalitzar-ho en Messi, eh? Ho vull personalitzar en el grup de jugadors que han viscut aquesta dècada i que segurament, sigui en veu de Messi o en veu d'un altre, han tingut influència perquè els directius han necessitat respostes des de dintre del vestidor per saber si el full de ruta era el correcte o no. Jo no tinc talent per dirigir ni l'escala de veïns que li deixo la meva dona. I per tant, no sé el que s'hauria de fer, i per tant sóc comprensiu i generós per entendre qualsevol actitud. No vull posar-me a criticar ningú per allò que ha passat, perquè no sé com s'havia de fer. El que sí que crec que hi ha prou pistes és com perquè el club s'oblidi els directius del que han fet, però que recuperin les regnes. O sigui, les decisions depenen de la directiva, i com diu el Borda, si tenen un problema de lideratge o un problema de valentia, s'ha de resoldre o assumir-ho. O si no ho assumeixen, continuarem instal·lats en el mateix lloc on estem instal·lats, perquè aquests futbolistes, que han estat els més grans de la història i que mantenen l'orgull viu per sortir avui a jugar la segona part, i res del que direm ara desqualifica la trajectòria i la seva dimensió, se'ls ha acabat la coartada.
Correcte.
O sigui, ells no poden decidir quina és la feina de l'entrenador, ni el futbol que volen jugar, ni si volen simplificar el futbol perquè porten molt desgast. Ja no ho poden decidir ells, ho ha de decidir algú altre, perquè cada dia que perdem a partir d'avui potser és un dia perdut. També els podem perdre. A la vida tots hem pres decisions molt més tard dels que l'hauríem de prendre. Per tant, no dramatitzem, però és evident que cada dia que passa es perd una oportunitat.
El que passa és que quan fa la sensació, és una mica com els nens, no? Quan no els hi has posat els límits quan els hi havies de posar, després costa molt més posar-los, i potser doncs has de fer canvis dràstics per posar-los.
Sí, sí. Mira, un concretant, i després del que va dir ahir Messi, si la reflexió esportiva i de club és que s'ha de fitxar Griezmann, em sap molt greu per Messi si deixa en evidència que no vol a Griezmann. Però si el club vol, insisteixo, si s'ha fet la reflexió de que s'ha d'anar per aquí, em sap molt greu que no li agradi a qui no li agradi, però s'ha de fer així. I si no s'intervé des del poder del club ara mateix, en aquesta oportunitat que s'obre, vull subratllar el que has dit tu, reconeixent els mèrits del millor equip de la història del Barça. O sigui, això no és una crítica, una esmena a la totalitat. Però si no s'intervé ara, que tothom, crec, en el barcelonisme està fixant-se en els jugadors com els màxims responsables, a partir de la tardor, la gent, si la temporada no va com Déu mana, ja tornarà a girar-se cap a la llotja per no haver intervingut.
Sí, sí.
Estic d'acord amb això que diu de Griezmann al Borda, que si hi ha la convicció que s'ha de fitxar Griezmann,
pesi el que digui,
ara, et dic una cosa, per mi és molt superficial pensar que és l'única decisió que has de prendre.
No, jo ho he posat com a exemple.
No, és un exemple, el que planteja el Borda, i m'hi apunto. I deixa'm dir, Borda, que els jugadors en els seus discursos han estat impecables, perquè ahir Messi no diu res, diu que no opina, que és el que ha de fer un jugador quan li demanen pel fitxatge de Griezmann, i no el que van fer els jugadors la temporada passada. Messi ahir va estar exemplar, perquè va corregir totes les possibles disfuncions que van tenir l'any passat. L'any passat van quedar retratats jugadors en el tema de la decisió de Griezmann, i el que va fer Messi simplement és posar les coses a lloc, que és dir no opino. Tampoc Messi va dir que no volia Griezmann, ni ho ha de dir, ni hem d'esperar si el vol o no el vol, perquè no és Messi qui ens ha de dir si Griezmann ha de venir. Va ser impecable des del discurs públic. Una altra cosa és la decisió que pren Bartomeu si parla amb Messi, com va explicar Oriol Domènech, al Tot Costa.
Se'n va a casa seva parlar amb Messi. Clar, home.
Doncs aleshores, aquesta és una reunió entre Bartomeu i Messi. El que jo dic és que aquella reunió és evident que Bartomeu l'única possibilitat que té per mi és dir-li: Leo, si puc sentir la teva opinió sobre tot el que vulguis, però a partir d'ara jo assumeixo les regnes. És l'única possibilitat, perquè si no, qualsevol altra cosa és allargar aquesta agonia que estem dient ara, i la podem allargar. O sigui, no passa res. Ara deia la Ruth, s'han de posar els límits més tard i costa més. Doncs sí, es pot fer veure que no passa res, i els nens continuen creixent potser en un rumb que no és l'adequat, el que tu voldries, però els nens continuen creixent, i això ens ho trobem cada dia. Per tant, no estic dient que ara nosaltres siguem capaços de dir-li a la directiva el que ha de fer. El que sí que entenc és que s'ha de recuperar l'ordre natural de les coses, i l'ordre natural de les coses és que fixa el full de ruta, el rumb esportiu, la plantilla, l'entrenador és la directiva, i els jugadors, ja està, si volen dir-li la seva, perquè ho han continuat dient, tot i que jo crec que els jugadors fins ara han estat exemplars en el discurs públic, i això és possible que ells també hagin entès que han de fer un pas enrere, s'ha de fer. O sigui, és que aquesta és una cosa clara. Vaig i acabo amb les altres dues i ja ho llenço tot. Segona, per mi, s'ha acabat, per mi, crec, el moment de gestionar la inèrcia des del punt de vista de l'entrenador. Guardiola va deixar un equip llançat i el millor Barça de la història. I després va venir Tito Vilanova, que havia d'estirar una època gloriosa i lamentablement no ho va poder fer. Va haver-hi la decisió una mica incomprensible de Martino perquè estava fora de context. I després el Barça ha tingut bons entrenadors, diria que molt bons entrenadors, per gestionar una inèrcia. I l'han gestionat molt bé. Luis Enrique va gestionar la inèrcia molt bé. Va evolucionar algunes coses, va matisar d'altres i va fer algunes renúncies, perquè l'equip ja no era el mateix que feia 3 anys. Però va gestionar una inèrcia. Valverde ha mantingut la gestió de la inèrcia i ho ha fet molt bé. Ha guanyat un doblet, ha arribat a una lliga, ha guanyat una lliga i una final de Copa. Però el Barça continua gestionant la inèrcia. I mentre gestiona la inèrcia, les grans figures d'aquest Barça es fan grans. I no poden fer el mateix que feien 7 anys abans. Jo crec que el futbol li està dient al Barça que s'ha acabat el moment de la gestió de la inèrcia. Que s'ha de sentir què vols, s'ha de tenir conviccions futbolístiques i triar un full de ruta i algú que lideri aquest full de ruta. I si s'ha de fer un pas enrere, Piqué, per fer-ne 2 endavant, s'ha d'assumir el pas enrere. S'ha d'assumir. I s'ha d'assumir perquè el com ens portarà un altre cop al què. No podem anar pel què, perquè serà una agonia llarga per arribar al com. Hem de saber què volem. S'ha de ser valent i triar. I s'ha de valorar el què per continuar construint o per començar a reconstruir. I decidir quins jugadors dels que hi ha en aquesta plantilla i d'aquesta columna vertebral formen part de la reconstrucció, i segur que en trobem, però han de ser seduïts per formar part d'un vehicle que no ha de triar. Per mi, Valverde, que ha estat un gran gestor d'inèrcia, crec que això és bo pel club, crec que és bo per Valverde, a qui se li farà irrespirable una temporada més, perquè Valverde no ha enganyat ningú. Si de cas, algú va enganyar a l'afició pensant que Valverde podria donar coses que no se li poden exigir. I les crítiques de Valverde ara són injustes, perquè se li estan demanant coses que ell no pot fer, perquè no ho sent, perquè no té aquesta mirada, perquè té una altra mirada futbolística i perquè ell la defensa amb convicció. I a vegades el Barça ho ha fet molt bé, la majoria de vegades jugant el que vol Valverde, però no és probablement allò que ens van explicar un dia que venia a fer Valverde. L'única cosa que demano és transparència, valentia i dir quin futbol és. I després de dir quin futbol és, qui l'ha de representar. Perdona, Marta, que sí que tens alguna cosa urgent.
No, no, però no et volia interrompre perquè és Piqué, l'hem escoltat, però sempre és interessant tornar-ho a fer.
Nosotros no tenemos ese poder de decisión. En las últimas 2 semanas he escuchado a muchos compañeros y a mí mismo que me lo habéis preguntado mucho. Y creo que ya lo hemos respondido. Al final, esto es una decisión de la Junta Directiva y creo que también han tomado ya la decisión y han opinado al respecto. Nosotros creemos que es el entrenador que nos ha llevado a ganar 2 ligas y una copa en 2 años y que puede seguir ayudándonos a ganar títulos, pero es que la decisión tampoco es nuestra.
Una temporada que podía ser de triplete, que, como tú dices, que os deja un sabor agridulce. ¿Entiendes que se tienen que tomar medidas, que al final la gente crea que una liga no es suficiente para un equipo que lo ha ganado tanto?
Bueno, yo creo que las expectativas eran mucho más altas y por eso al final pues ese desencanto, ¿no? A mí me da la sensación que si hubiéramos pasado en Liverpool hubiéramos ganado el triplete, es la sensación que tengo, porque hubiéramos venido aquí con otro estado de ánimo y la final de la Champions estoy convencido que la hubiéramos ganado, pero bueno, fútbol es así, fútbol son situaciones a veces buenas, otras no tan buenas y hay que afrontar y aceptarlo lo que tenemos. Estamos muy, muy dolidos, obviamente, pero ya te digo, hay que aguantar el chaparrón y dentro de unos días pues veremos todo un poco más claro.
Gerard, tu entens, però, que la gent estigui demanant que ha de passar alguna cosa per la temporada que heu fet, que demani algun canvi, que es mogui alguna cosa?
Sí, jo entenc perfectament les opinions de tots, és a dir, entenc que hi hagi gent que vulgui que les coses canvin, entenc que hi hagi gent que cregui que tampoc s'ha de fer tants canvis. Al final hi ha opinions per totes, de tots gustos i tots colors. I al final pues, la gent ha decidit que aquesta junta sigui la que prengui aquestes decisions i està en les seves mans. Nosaltres, la nostra feina és sortir al terreny de joc i competir i jugar el millor possible, i ho intentem, i a vegades que de millor manera i a vegades que no tan bé, però és el que hi ha. Assumim els nostres errors quan els fem, com és avui, que no s'ha fet un bon partit en línies generals, i ara descansar per la temporada que ve.
Ara Rakitic, per exemple, sortia i deia hem de fer autocrítica, hem de fer autocrítica, però potser estaria bé, abans de tancar la barraca, apuntar ja una mica aquesta autocrítica de cara també als aficionats. I no sé si creus, si dius, tinc la sensació que si haguéssim guanyat a Liverpool, avui també hauríem guanyat, segurament hauríem aconseguit el triplet, doncs s'ha de salsejar alguna cosa. Què s'ha de fer? Perquè en vacances no n'hi haurà prou.
Sí, però els jugadors, repeteixo, no som els que tenim que prendre la decisió. Nosaltres, el nostre treball és sortir al terreny de joc i fer-ho el millor possible.
Quina autocrítica
podeu fer? Jo no tinc en el meu poder fer aquesta sacsejada. Si cregués que s'ha de fer o no, igualment no tinc el poder per fer-la. Així que ja et dic, que aquestes preguntes crec que no les hem de rebre nosaltres els jugadors. Nosaltres tenim la nostra opinió al respecte i aquí intentem respondre el millor que podem, però no és una decisió que hem de prendre nosaltres, no? Dintre d'aquí uns dies jo crec que les coses relaxaran, ho veurem més fredament i podem prendre millors conclusions. Entenc perfectament que hi hagi gent que estigui desencantada, gent que hagi vingut aquí a Sevilla. Agrair a tots els aficionats que han vingut aquí a recolzar-nos tot i la desfeta de Liverpool, perquè és d'agrair i que ens hagin animat com ens han animat. Hem fet les coses el millor possible i no ens hem pogut endur la copa. Una pena molt gran. I què més voleu que us digui? Que...
Los jugadores para la junta directiva, Gerard. Es decir, vosotros no entráis en este tipo de cosas. Dejáis que sea la junta. Lo digo porque se ha hablado mucho de que si vosotros opináis, que puede pensar la junta directiva respecto a vuestra opinión. Vosotros en este tipo de temas no hacéis ningún tipo de presión.
A ver, los clubes funcionan. La junta directiva toma las decisiones de cara a lo que es el entrenador y a lo que es los jugadores y el equipo. A nosotros, si nos preguntan, pues nosotros damos nuestra opinión, pero nosotros en ningún momento nos metemos en las decisiones que tienen que tomar. Por eso que tanta pregunta respecto a esto me sorprende, porque al final nosotros no tomamos esta decisión y tampoco ayudamos a tomarla. Nos podemos contestarlo lo que queráis, y podemos preguntar, si nos preguntáis por el entrenador, si nos preguntáis por los jugadores, pues nosotros, yo te diré mi opinión al respecto, pero no te puedo decir qué hay que hacer, porque básicamente no está en mis manos, no tengo el poder de hacerlo.
Don Gerard Piqué, que amb aquesta frase final, que no tenen en les seves mans fer-ho...
Jo crec que il·lustra una mica el que estàvem explicant, i com que he parlat molt, deixeu-me només fer una
cua.
Però
et faltava una tercera pota, sí, no? L'argumentació.
Sí, volia afegir una cosa, Xavi.
Anem per reduir el poder dels jugadors, punt 1. Sí. Simplificant-ho,
Sí, sí, si fas bé.
Un
fas
canvi bé a la banqueta i intentar trobar algun entrenador especial.
Deixar de gestionar la inèrcia a la banqueta.
Jo t'he interpretat com un canvi d'entrenador, eh?
Sí, però, sí, sí, no, perquè és que ara afegiré. Si la decisió del club és continuar gestionant la inèrcia, que no busquin ningú més, el millor és Valverde. No cal que en busquin. La decisió és de la directiva. I en el 2 dic el que jo penso i el que jo miro. Però la decisió que és de la directiva, si és gestionar l'inèrcia, el millor és Valverde. I explico per què. Perquè en aquest mateix camp, aquest any, vam veure el Barça jugar contra el Betis i jugar molt bé, d'una manera intel·ligent, però reactiva, no propositiva. I l'equip va sortir d'aquí dient que Valverde havia fet un treball intel·ligent als jugadors. Per mi això és continuar gestionant l'inèrcia. I ho va dir un dia Menotti amb un exemple que no sabés gaire, però s'ha de decidir si vol ser toro o torero. I és el que li toca al Barça ara. I el que li toca a la directiva, decidir ara. Si vol mantenir la inèrcia perquè no es vol complicar la vida, perquè li queden 2 anys de mandat, perquè no saben quines conviccions futbolístiques tenen, perquè no saben on han de buscar, perquè no tenen ganes de reconstruir, perquè no volen passar el tràngol que vingui algú aquí i no sàpiga parlar amb Messi perquè no s'entenguin amb l'idioma, o perquè no saben quina mirada farà Messi. Si no són capaços de prendre les regnes, no n'hi ha cap millor que Valverde, perquè la idea de Valverde, la seva gestió, la seva mirada, l'ha exemplificat i l'ha defensat fins al final, fins a la derrota a Anfield, com ahir explicava en aquella resposta sobre el control, des del doblet del primer any, des de la lliga del segon any i des d'haver arribat a la final de Copa, un any on ha fet rotacions molt ben fetes a les primeres partits d'anada de l'eliminatòria per resoldre a la segona. Valverde ha corregit coses de la primera temporada i ha continuat millorant, però no li podem demanar coses que no ens pot donar. I és injust que es critiqui a Valverde i se li digui que faci una altra cosa. Escolta'm, faig el que sé. A mi m'han dit que vingui, que entreni com jo miro. I els resultats són impecables. I el com és un problema del Barça, del soci del Barça, de la directiva del Barça. I que cadascú assumeixi la seva responsabilitat. I com que ja he parlat molt, ara els toca a vosaltres. Digues, Xavi, pots afegir.
O sigui, i tu creus que tot i haver-hi persones a la directiva, perquè n'hi ha que s'atrevirien a fer aquest salt en contra de la inèrcia, hi ha lideratge al club per afrontar-lo i tirar-lo endavant?
Els coneixeu millor vosaltres que jo, de veritat. Ara,
jo ho ampliaria a l'àrea esportiva, no només a la estic 100% d'acord amb el que heu dit.
Quan dic directius i parlo de club i no he parlat de president, i parlo de tot l'equip directiu i executiu.
I executiu,
Jo aquí
hi veig un problema gravíssim que ens hi hem anat posant nosaltres. Quan dic nosaltres, ja parlo més en el club. Ara tens aquesta plantilla, aquest equip de jugadors, que jo confirmo 100% el diagnòstic que has dibuixat, que és preocupant, que si seguim així, jo crec que la primera part em ha fet pensar en decadència. Jo he vist indicis de decadència. Aquest equip està tot absolutament renovat, amb uns sous altíssims, unes fitxes altíssimes, que fan més que difícil posar-los al mercat. Això ho ha fet el mateix Barça, per premiar i per premiar el que han fet aquests jugadors en tots aquests anys, perquè la sobirania ara mateix està recaient en
i
la ciutat esportiva.
Ho hem entès.
Fins i tot aplaudint.
Sí, senyor, absolutament.
És a dir, has renovat a jugadors com Jordi Alba, que ara mateix estan donant un rendiment magnífic, però que has condicionat unes despeses, i dic Jordi Alba perquè em podria dir qualsevol altre, fins als pròxims 5 anys, que d'aquí 2 o 3 anys ja et semblaran caríssimes, i vas renovar un Titi a la mínima pressió que et va mediàtica que vas sentir perquè feia 2 o 3 declaracions i et pressionava. I ara mateix això és una llosa que per fer els canvis... Ara mateix hauria de... I permeteu-me la metàfora perquè la imatge no és gaire d'allò, però hauria d'aparèixer un cadàver. És a dir, hauria de passar una vaca sagrada, un jugador que et sembli d'aquests intocables, i que marxi. I això enviaria un missatge al grup. Com a mínim és el que jo faria, és el que va fer Guardiola quan va arribar.
Doncs ara ho parlarem, perquè el Jaume Ramon ha obert aquest matí una enquesta que ens ajudarà a veure com ho veu el soci i l'aficionat. Ara, després de parlar tant, necessito un glob.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord,
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Incorporem a la Sònia Gelmà, que la tenim aquí al costat, al Villamarín. Bona nit, Sònia.
Bona nit.
Bona nit, Gelmà. Bona nit, Gelmà. I també l'Oriol Domènech, crec que el tenim en línia, un altre dels habituals del tercer temps. Oriol, bona nit.
Bona nit, Bernat.
Benvinguts a tots dos. Avui passareu tots els que heu format part d'aquest tercer temps. El Barça ha guanyat la Lliga, ha quedat finalista de la Copa, fora de la Champions en les condicions que ja coneixem de sobres a les semis a Liverpool. I ara aquest escenari de cap a on anem. Cap a on anem o cap a on hauríem d'anar? Perquè una cosa és possiblement el que estiguem veient que passarà i una altra el que nosaltres faríem, no?
Resulta difícil, després de tot el que ha dit el Ricard, afegir alguna cosa més, però sobre algunes coses que heu dit, coincideixo amb que sembla el final d'un camí, en què sobretot al descans tots ens estàvem pensant que aquest equip està mort. És cert que després han demostrat tenir un punt d'orgull i un punt de rebel·lió davant la derrota, però que estaven futbolísticament morts i també com a equip a nivell de mentalitat. I coincideixo en que calen canvis, i si no n'hi han d'haver a la banqueta, ara parlava el Jordi Borda, parlava metafòricament d'un cadàver. I jo mentre escoltava... Sí, ja t'entens. I estant d'acord amb tu, mentre parlava el Torquemada, jo m'apuntava un nom a la llibreta. I jo crec que si tu li vols enviar un missatge al vestidor, i a més... Li indiques el camí per on ha de seguir l'entrenador, és cert que per exemple, i posaré un nom sobre la taula i no vull dir que hagi de ser aquest, però a mi se m'ha acudit Luis Suárez. Si tu a aquest equip un intocable com Luis Suárez, dius, s'ha acabat aquesta etapa, aposto per un nou davanter, resulta difícil mantenir-lo a la plantilla amb un entrenador com Valverde, que sap que li deu aquest vestidor, no que li deu el seu càrrec, però que li han donat suport en el moment complicat. Per tant, o li treus tu les peces, o l'any vinent tornarem a continuar igual. Estan d'acord amb el que diu el Torquemada, que probablement, no sé si ho deies d'aquesta manera, però per mi el camí més fàcil és fer el canvi a la banqueta.
Però el més fàcil i el més efectiu, Sònia, perquè imagina't que jugaran davant de centre contra de Luis Suárez. El Barça continuarà jugant i el mateix que ha jugat els dos últims anys, o els cinc últims anys.
Però jo també crec que introdueixes aire nou, només que hi hagin tres canvis importants de l'equip, aquí veurem una altra cosa. I ho dic per parlar de realisme, tenint en compte que l'entrenador ha dit que ell no es mou, que si se sent amb prou forces i amb ganes, per què no ha de continuar dirigint l'equip, i que el president fa 3 dies va dir que Valverde era un entrenador a mig llarg termini. Per tant, em situo en un escenari realista, que és que l'entrenador no es mourà.
Doncs si no es mou l'entrenador,
per tant,
què es moure?
Has de moure el vestidor i has d'iniciar la renovació de jugadors que han passat de 30 anys.
Bé, la Sònia deixa aquí la taula. Sònia, us vaig fent passar. Gràcies pel primer any de TNT.
De res, igualment.
Deixa la Sònia aquí el tema de l'entrenador i la mirada realista de dir... Crec que la mirada realista és que Valverde continuarà pel que han dit el president. Oriol, com ho veus tu?
Aviam, jo, com ha dit la Sònia fa una estona, també és difícil afegir alguna paraula més al que ha dit tu, Ricard, que has dit que has parlat molt i molt bé, i estaria molt bé que el president i els directius del Barça, que segur que no t'han escoltat perquè estan a Sevilla...
Què heu de dir vosaltres, oi?
No, ho dic de veritat.
Sé que tu ets sincer, però per endolcir-ho.
I afegir una mica amb la teva reflexió, jo sempre he dit que ser jugador, ser entrenador i ser president del Barça és molt bonic. I es passen moments molt feliços i moments molt divertits i estàs a dalt de tot i tots a la vida han somiat ser jugadors del Barça i alguns entrenadors i hi ha gent que potser no és tan forofa de futbol i ha somiat ser president del Barça. Però al marge d'aquests moments fàcils, doncs també hi ha moments difícils com els del d'ara i que s'han de prendre decisions impopulars. I com dius tu, doncs al final no es tracta de seguir la inèrcia. Jo crec que en un moment com aquest, perquè clar, aquí parlem de Liverpool, però és que és un equip que és Liverpool, és que és Roma, és que és Turín i és que és París. Vull dir que estem utilitzant massa la paraula accident.
I mira, jo, Oriol, i m'agrada molt que ho facis transversal i no ens quedem amb Roma i Liverpool perquè fa la sensació que s'apunta a Valverde, perquè és transversal. I jo recordo molt, a part dels prínceps, alguns jugadors, la primera reacció que van tenir en calent...
Assenyalar l'entrenador.
I no és una crítica a aquelles declaracions, sinó simplement reflectir un automatisme que van tenir ells. Van mirar la banqueta, i aquell va ser el primer dia. I com dius tu, n'hi va haver més. I m'agrada que agafis una etapa de Luis Enrique de Valverde, perquè justament ho valorem de manera transversal i no com l'obra de Valverde, que jo crec que no se'l pot tractar injustament.
No, i perquè més, tu ja saps que jo sempre... A mi m'agrada més assenyalar els jugadors que els entrenadors, perquè aquí són els que, quan guanyen, els jugadors són magnífics i són pilotes d'or i són els millors del món, i quan perden el problema és que l'entrenador és dolent. I et segueixo dient, jo crec que ara és moment de prendre decisions impopulars. Jo crec que la primera és clarament, com deia Xavi, la banqueta. Jo crec que el projecte va haver desesgotat, que les dues derrotes europees són duríssimes, que l'equip, tant a Liverpool com avui, ha donat una imatge molt pobra. Al final ens quedem amb el caràcter i la competitivitat del Barça a la segona part, i amb un equip amb els jugadors que té el Barça no ens podem quedar només amb això. I jo recordo, per exemple, que Guardiola, quan va arribar el primer equip del Barça i venia del Barça B, ens va sorprendre tots quan aquella roda de premsa va dir que no volia ni a Deco ni a Toni Ronaldinho. Bueno, jo no dic que hagi de ser això, però sí que...
Però que s'ha d'obrir una etapa.
Ha de ser valent i amb criteri, doncs prendre les decisions amb la gent que l'envolta, la secretaria tècnica, prendre decisions importants i no seguir la inèrcia aquesta que has començat tu.
Deixa'm fer-te una pregunta directa d'un tema teu. El tema de Ligt ha canviat a les últimes hores o no? O puc estar tranquil?
Que jo sàpiga, no. Aquest interès important que hi ha de Manchester United se sap des de fa dies. I jo sóc optimista, però perquè segueixo pensant que, igual que De Jong és un mitjatge estratègic importantíssim i de Déu per part del Barça, jo crec que de Ligt és un cas molt semblant. I si tu tens un jugador amb aquesta jerarquia, amb 19 anys, capità de l'Ajax, que és un jugador que pot estar tranquil perquè tindrà central per 10 anys, que vol venir aquí i el deixen escapar, jo no ho entendria. Per tant, jo segueixo sent optimista i els quatre duros que puguin haver de diferència amb el seu representant, jo crec que el Barça els ha d'acabar pagant.
Li puc fer una pregunta a l'Oriol de sí, tant, la informació que va donar ahir al Tot Costa, aquesta trobada fa uns dies de casa de Messi de l'Argentí amb Bartomeu? O sigui, en aquesta reunió, que no ha estat la primera els últims anys, ni la segona, cara a cara president Leo Messi, es posen les bases, o sigui, o hi ha cert debat sobre les decisions esportives que es prenen de cara al futur?
Jo la informació que tinc és aquesta, que es van reunir dissabte per la tarda, que és el Messi, Bartomeu i Messi. El que et diré ara són intuïcions, o sigui, perquè no sé el que van parlar, però jo crec que van comentar el tema Valverde i Messi va donar a l'hoquei a la seva continuïtat, i la meva intuïció és que es va comentar el tema Griezmann, però que Bartomeu li va donar per fet. I és evident que Messi, amb les seves declaracions d'ahir, i perquè ja se sap que Messi no està d'acord amb l'arribada de Griezmann, però jo crec que això està fet i que arribarà.
Oriol, gràcies per acompanyar-nos al viatge de la TET.
A vosaltres per la confiança.
Una abraçada. Ruth, que fa estona que no et sento.
Sí, és que em fa l'efecte que posem molts noms, si Valverde, si Valverde no, si quins jugadors s'han de continuar i quins no, i jo crec que el problema és més estructural, de dir què vol aquest Barça i en què creu aquesta Junta i la direcció esportiva que aquesta Junta ha triat. I crec que tots... parlaré per mi. Jo, per exemple, crec que el Barça ha de defensar unes idees i una manera de fer i un com del que estem parlant, i em fa la sensació que la direcció esportiva del Barça no té tan clar que ha de ser així. I, per tant, crec que tot depèn molt d'això, de que es plantegin en què creuen, i torno a repetir de les declaracions d'avui del president, de la insistència aquesta que ni amb la possessió ni amb les ocasions t'assegura resultats. Doncs si no creus en això, la línia que has de seguir és una, i si creus n'has de seguir una altra, i començar a posar noms i treure noms, i Valverde sí, Valverde no, jugador qui sí, jugador no, crec que és més important saber quin rumb vols prendre, i quan sàpigues el rumb ser conseqüent amb això.
Sobre això que diu la Ruth, Marta, tu com has vist a Piqué de prop?
Doncs jo l'he vist que s'ha mossegat molt, molt la llengua, per no dir exactament el que pensava, i així com fins ara la sensació que teníem, que és que des de dins del vestidor volien la continuïtat de Valverde i que passessin poques coses, a mi m'ha donat la sensació que posava una pressió increïble a la Junta. De fet, hi ha hagut una frase significativa que Piqué ha dit: la gent ha decidit que aquesta Junta sigui la que ha de prendre les decisions, i està a les seves mans. A mi m'ha donat molt la sensació, en més d'una ocasió, en aquesta zona mixta, que Piqué apel·lava a moviments per part de qui ha de prendre decisions.
Jo és que crec que per primera vegada aquests jugadors se senten interpel·lats directament, perquè sempre han tingut filtres sobre els quals requeia les crítiques o el punt de mira de la gent. I crec que, a diferència d'altres crisis, en aquesta en concret, la gent té molt clar que els jugadors són els responsables. I afegint el que deia abans, si la Junta i l'estructura tècnica no intervenen, i intervenen amb un pla en la línia del que deia la Ruth, aleshores sí que les mirades es giraran cap allà. Però ara mateix jo crec que se senten despullats i exposats.
Els jugadors són responsables, i estic molt, molt d'acord, però no del que ha passat a Liverpool, de la inèrcia de la qual parlava el Ricard.
I de la lenta decadència d'aquest equip.
Jo no dic que Valverde sigui més responsable que els jugadors, perquè no ho crec. El que sí estic convençut és que per resoldre el problema i refundar una mica la dinàmica esportiva de l'equip necessites canviar a Valverde.
I alguns jugadors.
Però sobretot a Valverde. I necessites algú que els convenci.
Hi ha una qüestió sobre el que ha dit la Ruth, que em sembla que és la clau de tot, això que diu la Ruth. El que passa que és... D'acord, nosaltres podem pensar una cosa, però aquesta directiva, el club, qui mana ara, què pensa? Perquè igual ells pensen que l'important és guanyar.
Per això, per tant, sí, a deixem, mi no té aquesta sensació.
Deixem de fixar-nos en si volem una manera o una altra.
Per guanyar,
s'ha
de saber el camí.
Sí, sí, però ells potser opten per un altre camí.
Sí, sí, absolutament. Per això jo he dit que si volien gestionar la inèrcia, que no toquin Valverde. I que no en trobaran cap altre millor.
És a dir, que es pot jugar d'una altra.
Però s'ha de saber... Com vols arribar?
Que es pot jugar d'una altra manera és possible, perquè aquest any ens ho ha ensenyat l'Ajax, per exemple, que crec que ha estat un any espectacular. Jo m'he divertit més que amb cap partit del Barça veient l'Ajax. ho demostra el Manchester City, perquè és veritat, té un entrenador radical amb aquesta idea i la trasllada als seus equips, que són equips d'autor. I fins i tot et diria que a estones Quique Setién ho pot haver demostrat.
No, estones no.
Llargues. És a dir,
constantment
pot...
més enllà dels resultats.
Però que això a nosaltres ens agradi no vol dir
correcte.
Que sigui el que hagi de
sí,
fer el Barça,
sí, sí,
perquè
sí.
El Barça el mana una gent
sí,
que
sí.
Van votar els socis
sí, sí.
I que han triat potser una altra manera.
Però aleshores però... no has de fer concessions, Bernat.
Però han de triar la manera.
Clar,
sí,
si
i ens han de dir
altra...
quin, per quin camí volen anar.
Mm.
O sigui, el que no ens poden dir, quan
ja...
arriba Valverde... és que ve a recuperar algunes coses...
Ho van dir, sí.
Home, jo vaig parlar, com quan marxa Luis Enrique,
però,
que l'equip tornaria
vosaltres...
a girar al voltant del mig camp. Això, o sigui, sí. Bartomeu, va fer una presentació...
Ho va dir Valverde, a més, en la presentació.
Sí, però va fer una... sí, però Valverde es pot dir que li agrada jugar amb quatre migcampistes. I ja... Vull dir que a vegades el lèxic és molt fàcil. El que jo vaig tenir la sensació quan Bartomeu va arribar i va presentar Valverde, a banda de que Valverde li agradava molt la tecnologia, que això em va quedar bastant clar, també em va quedar bastant clar que volien trencar una mica amb el que havia fet Luis Enrique, que era com una recuperació de l'estil Barça i l'ADN Barça. Ara no em voldria equivocar si a la presentació no va parlar de l'ADN Barça i d'estil Barça. El que... I això... no po- i això confon. Si jo, si Bartomeu diu, jo no crec en el joc posicional, en el futbol de possessió. A mi m'agrada un futbol més vertical, més trencat, i he triat un secretari tècnic perquè
clar,
em traslladi això.
Conseqüent.
Perfecte,
sí.
Perfecte. Vull gestionar la inèrcia fins que s'acabi perquè li queden 2 anys als jugadors i 2 anys a mi i un entrenador que m'ho faci. Valverde, conseqüència. Perfecte. Però s'ha de triar. El que no val és avui parlar de la possessió, avui he parlat de la possessió dels xuts. Un altre dia resulta que la possessió dels xuts no són tan importants. Home, no és que clar, aleshores estem a la carta.
Però quan ell...
convicció.
Quan ell tria les persones que tria per dirigir la parcel·la esportiva, el discurs te l'està fent amb gestos, no amb paraules, amb gestos. És a dir,
molt d'acord.
Que Pep Segura sigui la persona amb la màxima responsabilitat esportiva, que pot ser un grandíssim professional, però no és d'aquesta escola... doncs ja és un gest, ja és una declaració de principis.
Tampoc ho era Robert.
Tampoc ho era Robert, i no ho és tampoc a Vidal, per molt que Vidal hagi jugat,
Vidal,
hagi jugat sota les ordres de Guardiola. És a dir, aquí no hi ha rastres d'aquesta...
Doncs el discurs no va per aquesta línia. Jo quan sento sí. El president del Barça, tu no has sentit mai, Bartomeu, parlar de l'ADN Barça?
Però són frases de Ricard.
Jo també puc parlar de la lluna
si,
i el sol,
Ricard,
però
si vols,
preu que em digui el que vol.
Si vols, debatem en profunditat quina és la idea de futbol que té Josep Maria Bartomeu.
No, home, és el que hauríem de saber perquè el d'això penja
que no cal,
tota la resta.
Però és que no n'hi ha una que estigui...
No, dic Bartomeu perquè un president ha de triar el que hi ha per sota.
Sí, sí.
Si vosaltres creieu que aquesta és la seva declaració d'intencions, només demano que el Barça, com va dir un dia al Costa, es deixi d'ADN a Barça, de que som especials i que juguem... O sigui, que siguem conseqüents amb el que vulguem. O sigui, després el soci decidirà si a ell li agrada més o li agrada menys. Però quan diem, és que volen guanyar tots, Guardiola i Ten Hag volen guanyar jugant com juguen. No és que... vull dir, el que s'ha de triar és el camí. I s'ha de ser conseqüent amb el camí.
No descarteu que la inèrcia es trenqui no només... amb canvis a la banqueta, sinó també en l'àrea esportiva?
És que la direcció esportiva seria un dels... Pep Segura, en aquest cas, és un dels assenyalats.
Però quan hi ha situacions així, Ricard,
a Bartomeu li agrada cobrar-se víctimes.
Ja, Xavi, però si resulta que m'esteu dient que Pep Segura reflecteix la idea de Bartomeu, que no els toqui. O sigui, només que els toquis i vol una altra cosa. El que hi ha no cal tocar ningú. S'haurà de tocar i canviar si vol canviar alguna cosa de com s'expressa l'equip futbolístic.
Però l'any passat, que no van renovar Robert, acabar contracte, és cert, i és una elecció, allò va significar un canvi en el punt de vista, en la mirada, en els objectius?
No, clar que no.
I quan van fer fora Subizarreta i van estar un temps a Maria do Braida, allò va suposar un canvi?
De què serveixen aquests canvis, aleshores?
Jo no ho sé.
No, jo sí.
De treure'n
un i posar-ne un altre.
Sí, 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 a nivell polític.
I jo el que he demanat era una reflexió més profunda.
Com?
Una reforçar i reformar què vols futbolísticament i actuar en conseqüència. I ser valent i dir, vull que el Barça expressi això. I com que vull que el Barça expressi això, vull aquest entrenador... Vull aquest director esportiu i aquest director esportiu buscarà un entrenador que reflecteixi el que vulgui. Només demano això. És que si em dieu que ja ha quedat clar,
però,
jo no he entès res durant...
L'elecció
no sé
de Pep Segura com a mànager general, no sé com li diuen, com a director esportiu, el que m'he entès...
Sí, com a màxim responsable de l'esportiu.
Es pren a finals de l'estiu del 2017, no, a començaments de l'estiu del 2017, i està pendent de si el Barça B aconsegueix l'ascens o no a segona A. Si el Barça B no hagués pujat a segona A, Pep Segura no era el mànager
doncs esportiu general. No està, doncs tots. Això no és tenir un rumb clar, no? Estàs d'acord amb mi?
Evidentment. Això el govern del club ha de saber.
Doncs en això és el que dic.
Perdó, en aquest moment actual han de ser conscients que un canvi cosmètic, o sigui, fer canvis que només siguin cosmètics com els que hem descrit fins ara, no és que no els valguis, és que se'ls emportarà per davant la situació.
No, clar, i si resulta que tenen personalitat i estan defensant amb convicció, i torno a dir-ho, com deia la Ruth, i amb passió, allò que senten, que surtin i ho diguin. I d'aquest és la nostra elecció de política esportiva, amb aquests senyors que manen, amb entrenadors que gestionin la inèrcia i amb la plantilla dels últims 10 anys. I no tocarem res fins que això, la inèrcia, s'acabi esgotant. Però simplement demano claredat, perquè si no, les castanyes se les endú Valverde perquè la gent es pensa que Valverde ha traït algú i Valverde no ha traït ningú i Valverde no ha enganyat ningú. Ahir Quique Setién ho va dir en una entrevista al Tot Costa. Però no ho ha de dir Quique Setién. Vull dir, hauríem de saber, quan el Barça va fitxar Valverde, que ja ho sabíem perquè l'havíem vist com a entrenador, quines coses feia molt bé i en què creu. Però no podem enganyar-nos i demanar-li a Valverde que el Barça jugui, és que tingui una mirada com la que té l'essència. Però si Valverde no la pot tenir, això és el que... Jo crec que això, el soci no ha estat ben informat. I se l'ha confós, perquè si no, no entenc que el soci...
O el soci ho ha escollit. O sí, perquè nosaltres ens torturem amb aquesta idea, és que a vegades... potser la gent no té aquesta tortura.
O potser, la declaració que hem sentit era aquesta. A mi, jo també pensava, a vegades ho penso molt, no? Potser nosaltres ens capfiquem molt i el soci el que vol és que guanyin i s'ha acabat. Però ara, per exemple, la declaració...
Jo he sentit socis que m'han dit que deien el Francesc Latorre però ha posat un...
Exacte, això volia dir. Això volia dir.
És que no sabem que la massa... Jo no podem parlar de la massa perquè té moltes opinions. Però mentre hi hagi algú que es pensés que Valverde podia donar una altra cosa, doncs se l'ha confós. O sigui, no se li ha donat el missatge correcte. Fem una cosa, acabem amb l'entrenador, que pobre Valverde ja n'hem parlat, i de la direcció, i parlem dels jugadors d'aquí un moment, perquè el Jaume té algunes enquestes que ens poden clarificar.
Saps allò del...
marit que mai no té res, fins que ho té.
No em trobo bé. És el nostre ofici, assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Jaume Ramon, va.
Primer, Ricard, deixa'm dir una cosa, que ja han penjat aquesta càpsula del teu speech de 12 minuts. Que l'Oriol també...
Perquè la pugui sentir la directiva, diu l'Oriol, no?
L'Oriol ha dit que...
Estan penjant el Twitter. El coixí, perquè això fa molta vergonya. Escolta'm, aquest matí... No, sí. Aquest matí no, aquesta tarda. L'enquesta aquesta que deies sobre les notes, me la repasses com està?
La nota que hem fet al final del partit?
Hi havia un 1% d'un excel·lent.
Sí. Quina nota poses a la temporada del Barça? 1% excel·lent, 13% notable, 51% aprovat, 35% suspens, 4.413 vots.
Molt bé, 4.413 vots. I ara anem a la part futbolistes. Abans deixa'm saludar algú que jo vull que avui parli de futbolistes, que es diu Fernando Polo. Fernando.
Bona nit, Riquel i companyia, què tal?
Molt bé, escolta'm, ara va el Jaume amb futbolistes i m'expliques el que penses, que de la part d'entrenador crec que no cal que ens afegeixis res més, que ja ho hem cobert prou.
Bueno, igual dic alguna cosa també, però bueno.
Va, sí, doncs aprofita l'oportunitat per passar...
Que pari el Jaume, vinga.
Mira, l'enquesta l'hem començat al matí, abans que es disputés la final de Copa, però després del partit s'ha pogut seguir votant. Estem fregant ja els 5.000 vots en aquesta enquesta als stories de l'Instagram, de la TDT.
Ho estàs patant avui, eh?
Avui està funcionant molt bé. Us faig una mica també per separació, per percentatge de que la gent aprove que aquests jugadors quedi o no al Barça. Hi ha nous jugadors que podríem dir que són intocables, que estan per sobre del 90%. Vinga. Primer, Messi, 98%.
Jo m'hi apunto.
Piqué, 98%.
M'hi apunto.
Ter Stegen, 97%.
M'hi apunto.
Lenglet, 96%.
M'hi apunto.
Jordi Alba, 95%.
M'hi apunto, però no amb tanta rotunditat.
Artur, 95%.
M'hi apunto, no amb tanta rotunditat.
Sergi Roberto, 92%.
M'hi apunto, amb no tanta rotunditat.
Semedo, 90%.
Home, va.
No cal afegir res més. Al borde
una cosa, la votació de Sergi Roberto, 92%, que el veuen com intocable, eh? Això,
sí, sí,
això,
sí,
sí. El 100% d'aquests vots favorables han estat abans de veure la final d'avui.
Han estat, sí, 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 la majoria, sí. D'aquests 5.000, 3.500 han estat
a la final. Sense haver fet una passada bona en tota la temporada.
Borda, jo crec que l'onomatopeia ho has deixat.
Per favor.
Va, avançant, i l'últim dels intocables és Alenyà amb el 89%.
No hi ha Sergi Busquets, eh?
No. Passem, si volem, passem al segon tram, que és del 75% al 85%. Aquí el primer que trobem és Arturo Vidal, 84%.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Busquets, 83%. Luis Suárez, 81%. Dembélé, 80%. I Silesen, 75%.
És que no volen que marxi ningú.
Jaume Rakitic no l'ha fet encara, no?
Sembla...
No,
no, no, no. A veure on passa el percentatge amb els que... No hi ha ningú per sota dels 50, o què, Jaume?
Espera, espera, espera. Ara anem als jugadors al voltant del 50%, que freguen, aquí l'ha provat justet. Rakitic, 58%.
I curiós, i jo crec que en línia del que el Borda ha explicat abans, jo crec que aquí hi ha més mirada al mercat.
Todibó, 54%.
Pobre.
Pobre.
Home, tenia un 54 amb el poc que he jugat, pobre home.
Malcolm, 53%. I Umtiti, 51%. És a dir,
aquí hi ha mirada de mercat, eh? Aquí, aquest grup, clarament.
I Coutinho no el tenim.
I ara ja venen els 5 jugadors per sota del 50%.
Aviam.
Rafinha, 30%. Coutinho, 24%.
Encara.
Fermalen, 18%. Murillo, 9%, i aquí venen els divertits, Boateng, 7%.
Murillo, 9, Boateng, 7, eh?
Sí, Murillo, després... doblet, per cert, que guanya la Copa, també, perquè vaig trobar el València.
És veritat.
I els últims que he fet són els cedits, també hem preguntat, que són Cucurella, Denis i André Gómez. Cucurella, 68%, Denis, 23%, André Gómez és el jugador que menys, 5%.
O sigui, la gent vol que torni Cucurella. Fernando, jugadors, digue'm què et diu el cos.
Jo crec que el primer que hauria de fer la plantilla... que no sé si ho ha fet, perquè realment no sé si fan autocrítica, si es reuneixen, si parlen entre ells. Veig que van a pocs dinars i a pocs sopars d'aquells que es feien abans, que era conjura, fèiem una portada, conjura, es reuneixen, saps? Ja veig que es fa poc, això. I jo crec que allà s'haurien de mirar els ulls i preguntar-se, sobretot els que porten més temps, i també els nous que han arribat i han costat molts calés, som els millors? Encara som els millors del món? Jo crec que s'haurien de fer aquesta pregunta. I jo crec que ara mateix tots som una mica víctimes de les expectatives.
Costa molt acceptar-ho, això.
Ja, però al final és el que és. Ningú és etern, Ricard. O sigui, sí, jo compro un cotxe avui, d'aquí 20 anys ja no és tan maco, ja no corre tant, ja no és tan xulo a nivell estètic, saps? Tot passa i tot es gasta. És a dir, l'equip a la Lliga li fot 19 punts al Madrid. És veritat. I va al Bernabéu i es passeja habitualment. Ara, vas a Europa i coincideixo amb vosaltres. Un accident no pot ser sempre el PSG, la Juve, la Roma, Anfield... Quan sempre et surts a la mateixa curva, és que igual tu no la fas bé, aquella curva, saps? I jo crec que som víctimes d'unes expectatives amb uns jugadors que han estat boníssims, uns reforços que s'han comprat molt cars perquè el tema Neymar va fer inflar el que van costar Coutinho i Dembélé, bueno, i jugadors que són molt intocables, són molt intocables. Llavors, jo el que crec és que ara mateix s'ha de mirar i veure si aquests jugadors et donen per pensar que encara ets el millor.
Com jo veus el tema Griezmann, Fernando?
Jo el veig que si... Ho he comentat abans, ho he comentat al vicepresident Borda i absolutament d'acord amb ell. Si el Barça creu que una de les solucions ha de ser Griezmann, han de fitxar, no li han de preguntar a ningú. Ho sento molt. No li han de preguntar a ningú. És que aquí no has d'anar al vestidor a preguntar res. Per què? Perquè, home, si preguntes per De Ligt, igual hi ha quatre tios que et diuen que no el fitxarien. Per què? Bueno, perquè són centrals. I si no ve De Ligt, millor. Aviam, tu no pots anar així per la vida. Tu has de dir, escolta, fer un anàlisi molt bo, veure el que li manca a l'equip, si el jugador és una bona oportunitat de mercat, i fitxar-lo. Igual que crec que t'has de preguntar com és que el teu davanter centre porta 4 anys que no fa un gol fora. És que tu has de preguntar, per què? Perquè és que és un pes mort que et tira cap al fons. I no vull dir que aquest davanter no sigui boníssim, que és la bomba. Sí, però tens un hàndicap. Per tant, no pots anar avui amb Boateng, per exemple, no pots anar amb Boateng. Igual has de fitxar un altre davanter centre. de bon nivell, eh? De bon nivell. Però que et doni una solució quan la necessitis. T'has de preguntar si necessites... No, perdona, t'has de preguntar si necessites un lateral dret de veritat. No un híbrid com Sergi Roberto. Mm-hmm. O se n'he d'un jugador que no saps si confies perquè un dia juga, un altre no juga...
O un lateral a l'esquerra que pugui passegar Jordi Alba, no? Que no ha fet, que en els dos dies més importants no sí. ha estat al nivell de tota la temporada, que ha estat altíssim.
És que vas començar amb Juan Miranda, de segon de Jordi Alba.
I Fernando...
I va desaparèixer.
Està d'acord amb tu, Ronald de Burr, que la xarxa diu potser és una idea per l'any que ve, però comprar un segon davanter decent per si Suárez es lesiona o està sancionat és una bona idea.
Bueno, clar, però és que el millor, tenir una idea implica o sigui, tenir un jugador, o sigui, no és una idea brillant, és voler tenir un jugador perquè al final d'aquest any el teu jugador ha estat Boateng. I quan ha arribat el partit important d'Anfield, que havies de fer un gol, necessitaves un gol, dius, escolta, d'aquí tiro. Del segon davant és entra. No és a la convocatòria. Home, doncs això no s'ha fet, això no s'ha fet bé. Això s'ha d'admetre. Ara, si vols fitxar un altre i un dels davanters se'n pipa, home, doncs mala sort, què vols que et digui?
Deixa'm acabar amb una pregunta directa a tu i al Borda, que la TDT aquest any ens heu traslladat al tema Griezmann des de fa molts mesos. Tu creus que ve o no?
Jo crec que ve. Aviam, jo crec que si fan el que tenen pensat bé, vindrà. Ara, si després hi ha alguna cosa que ho altera, bueno, hi ha vegades que hi ha coses que s'han canviat quan la intenció era una altra. I sobre això, Ricard, ho vull enllaçar amb una reflexió sobre el tema de l'entrenador. A mi que Valverde segueixi, si té forces per seguir, a mi, sincerament, no em sembla malament, perquè jo he vist que han passat coses que no són culpa de l'entrenador. És a dir, en un córner, 8 tios mirant cap a on no està la pilota, això no els hi diu l'entrenador que ho faci. O quedar-se sols davant del porter perquè Messi et dona 3 pilotes i fallar-la. Bueno, doncs, escolta, l'important és atacar, arribar i tenir-la. Ara bé, jo crec que si Valverde es queda, ell també ha de canviar. Ha de canviar de mirada. No ha de veure cracs indiscutibles. Ha de veure un, per mi un, perquè aquest s'ho ha guanyat, que és Messi.
No dius la mirada futbolística, dius la mirada del vestidor, eh? La relació amb els jugadors, amb les jerarquies.
No, la mirada futbolística jo li respecto.
Molt bé.
Per què? Perquè,
però
bueno,
tu ja saps el que et donarà Valverde.
Sí, jo ja sé el que em donarà Valverde, però el que vull és que posi els millors, els que millors siguin.
Sí, les jerarquies, les jerarquies.
Clar, perquè jo crec que després d'aquests anys, de ja no ser la referència a nivell europeu i, per tant, mundial, doncs hi ha un intocable. Hi ha un intocable perquè aquest ho serà sempre i perquè s'ho ha guanyat i perquè no pots criticar-ho i perquè, a més, avui, si t'hi fixes, és el que ho ha tingut. Vale? Sí, sí. Però la resta, m'és igual que se'n pipin. Ho sento molt. I sobre la mirada del club, sí que és veritat que hi ha coses que potser no van en la línia del que històricament més resulta li ha donat al Barça i més agrada, però jo també faig una reflexió.
No, però jo, si... És una...
Està en aquesta línia?
Està en aquesta línia.
Sí.
Però per això...
Arthur està en aquesta línia?
També.
Dele doncs està en aquesta línia?
També. Aleshores s'ha de triar...
Dembélé és un jugador per jugar amb el camp obert i amb banda...
Pot fer-ho, sí senyor.
Pot fer-ho. Jo el que vull dir és que...
Per tant, deixa'm completar això. Sí, com que tens raó, i això és real, ataquem la inèrcia, deixem de gestionar-la i comencem a reconstruir amb una línia clara, perquè estem fitxant jugadors que tenen el seu talent per expressar-se en una idea diferent a la que el Barça està defensant ara.
Clar, però jo el que dic és que si Valverde vol seguir, aviam, jo crec que és un molt bon entrenador. Ara, ha de canviar la seva actitud, ha de canviar la seva forma de fer les alineacions, ha de mirar el que té, el que li fitxaran, el que té a l'equip, i una altra cosa. Com sigui, ha de recuperar una cosa que el Barça no hauria d'haver perdut mai, que és viure a camp contrari i atacar la sortida de pilota dels altres. Perquè a mi ja arriba un moment que em toca els nassos que digui, no, és que el Liverpool ens apretava molt a dalt. Sí, sí. I tu per què no ho vas fer? Tu no podies apretar... No,
sí,
clar,
sí. Bé, això forma part... de l'arquitectura de la plantilla que deies. Fernando...
Recordo que l'any passat al camp del Chelsea el Barça va guanyar amb una pèrdua de pilota de Christensen apretat per Messi i per Iniesta i que l'enfrontada es va convertir en un gol.
És aviam, que era un equip modern, europeu, era fora de casa,
però el futbol
era
modern,
un estadi potent...
Bueno, la pressió no es pot negociar. Escolta'm, que t'he de deixar, que encara falta el Garriga. Fernando, moltes gràcies, que sé que encara tens feina, per l'any de TDT que ens has regalat. Ja ho anuncio ara. Estàs renovat, si vols.
Jo sempre em poso a les teves mans i aquí no hi ha intocables i jo menys.
Vale? Gràcies, Fernando.
Adéu, bona nit.
Borda.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC. RAC, hi som per ajudar.
Em quedava la resposta del Borda sobre si creus que Griezmann ve o no.
1 de juliol. Sí, però no es pot fer res, a no ser que passi alguna cosa.
No?
Sí, sí, 1 de juliol.
Perquè la clàusula de l'1 de juliol és quan canvia la clàusula.
Es canvia la clàusula i...
Per tant, el mes de juny aquí se'ns farà amb el tema Griezmann al congelador, no?
Correcte, sí, sí. Tot i que però suposo que apareixeran informacions de tota mena.
Però també creus que s'acabarà fent.
Sí.
Deixa'm passar un moment pel laboratori, Carles... Per repassar ràpidament algunes dades de la temporada que heu seleccionat amb el Marc.
Doncs mira, la temporada comptant les competicions de Lliga, Copa, Champions i Supercopa, el Barça ha fet servir 35 jugadors. Sí. En total són 60 partits. Els que més partits han jugat són Rakitic i Busquets, que han jugat 55. Això és el 91,5%. Dels 5.000...
Rakitic i Busquets, eh?
Rakitic i Busquets. Sí, el segueix... Arturo Vidal és un d'ells, però jo crec que amb uns 2.000 minuts de diferència.
Clar, perquè no ha estat tan titular com els altres dos.
Dels 5.400 minuts disputats, Piqué ha jugat 4.680, això és el 86,5%. De les 3.872 pilotes recuperades, Piqué n'ha recuperat 529, que és el 13,6. De les 2.204 pilotes perdudes, Messi n'ha perdut 297, que és el 13,5. De les 868 faltes rebudes, Messi n'ha rebut 100, a l'11,5. De les 637 faltes fetes, Arturo Vidal n'ha fet 86, al 13,5.
Interessant.
De les 749 rematades, Messi ha fet 231, al 31%. I dels 133 gols, Messi n'ha fet 51, al 38,3%.
Bestial el treball del laboratori, tot el que queda amagat en ordinadors, calaixos, i que anirem acumulant perquè ens ajuden a mirar el futbol diferent. Tot això que ens has explicat, oi que el Jaume ho penjarà i ho podrem veure?
Sí,
perquè a vegades escrit es veu millor... que no amb l'àudio. Marc, al final avui ha acabat amb les posicions i localitzacions que ens deies, altíssimes.
Sí, altíssimes pel Barça. Hem acabat amb un 72% de possessió i un 71% a camp contrari.
Doncs gràcies al laboratori i aprofito per saludar el Garri, que l'he deixat pel final perquè ell sempre ens dona una visió més general. Garri.
Bona nit.
Per què rius? Bona nit.
Sí, més general, avui, però si això... És entrar en un supermercat...
Que t'he portat als partits pitjors i, en canvi, deixo acabar la temporada.
Sí, però em deixes pel final, que ja ho heu dit tot. Si no queda res per dia. O sigui, no és un supermercat absolutament buit. Heu agafat tots els productes.
No, si vols et faig preguntes directes,
Fes el que vulguis.
Valverde.
Valverde, a mi, és una decepció absoluta pensar que la temporada que ve continuarà.
D'acord. Així m'agrada, que siguis clar. Vaques sagrades, n'hi sacrificaries alguna?
Jo no sé si en sacrificaria alguna, però bé, sí que sé. És a dir, crec que se n'hauria de sacrificar alguna per moure...
Com a exemple?
Sí. Per demostrar que passen coses.
Ja. I com t'has quedat avui?
Bé, jo crec que ha estat una mica el resum de la temporada, que l'equip hi ha hagut una estona que no hi ha estat. I això ens ha passat molt, molt sovint. I ha passat en els moments menys oportuns. Te n'has sortit al Bernabéu, te n'has sortit al Wanda, però els dies bons, que són a la Champions i a la final de la Copa, doncs la desconnexió t'ha matat. I jo crec, ja per rematar tot el que heu anat dient, sí. Estic molt d'acord amb el que he sentit, però jo crec que el que no podem fer, i m'ho dic a mi mateix, és enganyar la gent o confondre-la. I hem estat pendents de si Valverde, aquesta directiva, decidiria rellevar Valverde o no, i ara, en fred, penso que és que això no passarà. Perquè aquesta directiva, quan toca prendre aquestes decisions, és que no n'ha pres mai cap. És que Guardiola va marxar perquè va voler ell. És que el Tata Martino els hi va dimitir. O sigui, no, és una directiva que no ha fet marxar ni el Tata Martino. Luis Enrique va plegar ell, i Valverde o plega ell, o continuarà. És més fàcil anar destituint entre directors esportius, això sí. perquè diguem-ne que té un ressò...
Aquesta és una lectura molt interessant, la que estàs fent. Borda, Campos, i esteu d'acord amb això, vosaltres que coneixeu la directiva?
Sí, però és que sí, però el moment exigeix ser proactius i no reactius.
Encara que els coneguis, Borda, creus que la gent hi ha un moment en què ha de desafiar les seves naturaleses?
Jo m'agradaria pensar que llegeixen el moment... com el més exigent de tots aquests anys de govern des del 2010.
És que segurament ho és.
Perdona, Xavi. Perdona.
Però no, seria una sorpresa que es prenguessin decisions dràstiques. Uh-huh.
Sorpresa pel Xavi, pel Garriga gairebé...
Cap esperança.
Convicció en que no. El Borda creu que la naturalesa no és aquesta, però que estan obligats a reaccionar. El Bernat... Bufa, molt bé.
És una manera. És la resposta.
Sí? I la Ruth?
Sí.
Home, jo és que només sento ratificacions de Valverde, per tant m'estranyaria molt que fos... Tot i que en el futbol això passa, no? Quan ratifiquen algú és gairebé...
però vaja,
segur, però m'estranyaria molt. M'estranyaria.
Bé, doncs, Garri, gràcies,
A vosaltres.
Ens va quedar la frase de la iaia...
Sí, la iaia que la tenim a l'asil des de fa 3 mesos, pobreta.
Però jo crec que a Fermailen la temporada que ve no va estirar de blaurana.
No,
ja estàs d'acord?
la deixem a l'asil.
Gràcies.
Un petó a tots.
Adéu.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable. L'efecte Costa.
Jordi.
Torquemada, president.
Aquí et tinc, aquí al meu costat, que has vist el partit avui a dues cadires de mi. Deixa'm abans que el Jaume em digui qui guanya aquelles samarretes tan maques, tan precioses. Com es diu això, Bernat?
Vintage o clàssiques.
I fetes a mà, eh? Fetes a mà.
Fetes artesanalment per un sastre, sí.
Campions.
A l'Instagram, Laia Roure, usuari Laia Roure22, i a Twitter, sí. Enric Lorrapitenc.
I t'hi poses en contacte amb ells,
sí.
Costa, va, dispara.
Vaig molt ràpid. Del partit d'avui no volia deixar de dir un parell de coses, que felicito el València perquè ha culminat molt bé una temporada que no tenia bona pinta, però que per mi el fet de perdre contra un equip amb una mentalitat menor encara fa més, ostensible la mediocritat que ha exhibit el Barça avui, tot i la reacció de la segona part.
Sí.
Haig de dir que m'ha deixat fred l'últim canvi. Jo crec...
L'últim canvi, recorda'ns-el.
L'últim canvi és l'Anyà per Rakitic. No, la Sònia em guardarà de mentir, vull dir, no ho dic ara.
Què has dit en aquell moment?
Aquí ha d'entrar Carles Pérez. Si li fots dos nassos, poses a l'extrem, que és el que necessitava aquell moment al partit, perquè posar el primer extrem t'ha donat la vida a la segona part. Però bé, això ara ja no toca. Simplement és hauria estat un risc que no correspondria amb la manera de veure-ho de Valverde, però a mi em sembla que el partit ho demanava. I de tot el que heu reflexionat, sí, en global, no sóc capaç d'aprofundir més. Només diré que per mi la frase de la nit l'ha dit Piqué: si passem a Anfield triplet, i aquest és precisament el problema.
Clar.
I aquí jo crec que...
És que el si passem a Anfield s'ha de convertir en una realitat.
És que tot això que hem fet aquesta nit, aquest aquelarre,
sí,
que fem nosaltres i que ha fet aquest aficionat que ha enganxat, sí, en la torre, sí, per aquí, si féssim triplet no s'ho estaria ni plantejant ningú. Valverde hauria sortit a ombros. Aquest és el problema.
Però el futbol a vegades no t'ho permet.
Ja, però el que vull dir és que això d'avui no ve de 3 setmanes. Això que estem reflexionant ara no va començar fa 3 setmanes. Va començar fa molt de temps,
sí,
com deia l'Oriol, potser a París.
Sí, sí.
No ho sé.
Sí, sí,
no sé quan va començar, però no és d'ara. I en un cert sentit, a mi m'ha fet ràbia perdre, però en un cert sentit, si serveix perquè hi hagi la profunda reflexió que ens van anunciar Anfield i que va durar 8 dies fins que van confirmar Valverde, doncs benvinguda sigui. No sé si... tu ho has fet en 12 minuts? no sé, en 8 dies també es poden...
No, però ve d'Anfield, eh? Ve de fa dies. Et queda alguna cosa al pap?
Sí, jo crec que, amb tot el respecte per la democràcia, que la gent consideri un 1% més indispensable Arturo Vidal que Busquets és per tancar el club i refundar-lo amb un altre nom i uns altres colors.
Això és l'efecte Costa pel qual jo vaig fitxar a Jordi Costa, una frase com aquesta. Jordi, moltes gràcies.
Ha estat un plaer.
Per l'any.
Recupera el podcast de la TDT, el Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.